Molt bon dia, Sabadell, són les 8.
Notícies Matí, amb Mireia Sanz.
El BBVA fa un pas endavant i confirma que tirarà endavant amb l'OPA contra Banc Sabadell, malgrat les noves condicions imposades pel govern espanyol. L'entitat financera basca ha assegurat que les anàlisis han permès veure que l'operació continua sent rendible i generarà valor als accionistes. Ho ha comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors i ara caldrà esperar quan el BBVA doni a conèixer les condicions definitives de l'oferta i les faci arribar als accionistes de l'entitat financera local, que són els que tindran definitivament la capacitat de decisió. És un dels temes destacats del notícia Notícies Matí d'aquest dimarts 1 de juliol que compartim amb la Rocío García, el control tècnic.
Titulars.
Un dia en què també us explicarem novetats en el cas Jubany amb la demanda de la jutgessa que porta el cas i que ha demanat fer una comparativa de les mostres d'ADN de Montse Careta i del jersei que portava Jubany quan va aparèixer morta. També us detallarem que prop de mig miler de treballadors municipals s'han mobilitzat per demanar que es negociï el conveni. Ho han fet coincidir amb el ple municipal del mes de juny, que finalment s'ha suspès després que s'hagi espatllat l'aire condicionat de la sala de plens. Tot plegat amb l'operació Calor en marxa, amb la senyalització dels refugis climàtics, els plans de protecció dels treballadors o les fonts ornamentals, ho ha destacat el portaveu del govern, Eloi Cortés.
Per una banda, doncs hi ha la recuperació de les fonts ornamentals, que evidentment també contribueixen a generar aquests refugis climàtics i a mitigar la temperatura en aquelles zones doncs, amb més paviment, com és doncs, el passeig de la Plaça Major, la pròpia Plaça Sant Roc, o totes les altres que hem anat recuperant.
En total, l'Ajuntament calcula que Sabadell compta amb 35 refugis climàtics. També us explicarem que avui arrenquen oficialment o de forma espiritual, per dir d'alguna manera, les rebaixes i ho fan amb bones perspectives pel que fa als comerciants, tot i que ja fa dies que hi ha descomptes als establiments. En cultura, avui toca teatre al Fresh Festival amb el muntatge Al principi d'Arquímedes, un text del dramaturg català Josep Maria Miró que ha estat traduït a una vintena d'idiomes, un muntatge que parla de la por i de les dificultats per confiar en els altres. I en esports, escoltarem Albert Urri Oriol Zurri, que ha renovat pel Sabadell durant les pròximes dues temporades. Una durada de contracte que assegura demostra el projecte a mig termini amb el que treballa el Centre d'Esport Sabadell. A més, també us explicarem que el Sabadell coneixerà avui el calendari de la Lliga.
Notícies Matí. Els serveis.
Temperatura rècord aquest dilluns arreu de Catalunya, també a la ciutat de Sabadell, i el dimarts ens augura també amb altes temperatures, però qui ho sap tot plegat és el Marc Jaureguizar. Molt bon dia.
Bon dia. Matí de dimarts, molt assolellat, però a partir de mig matí i mitja ja esperarem el creixement de nuvolades que sobretot al llarg de la tarda portaran ruixats al llarg del Pirineu i Prepirineu. De fet, a diferència d'ahir dilluns, avui els ruixats seran molt més extensos i aniran acompanyats en molts casos de tempestes, és a dir, es patacaran amb molta força i al moment de descarga la temperatura baixarà. I és que la temperatura avui es tornarà a enfilar als 40 graus, sobretot al sud del Pla de Lleida i a la Ribera d'Ebre, i en canvi a la resta de Catalunya tornarem a tenir valors propers entre els 35 a 38 graus.
I completem la plana de serveis aquesta hora anant fins al RAC, on tenim a la Carla Buigas. Carla, bon dia.
Bon dia. Complicacions al nus de la Trinitat, tant d'entrada a Barcelona per la C58 i la C33, amb retenció des de Montcada, com també per la B20 a Santa Coloma i de sortida per la Ronda Litoral. El Vallès també registra lentitud a la C58, al punt de Sant Quirze, a la P7 a Barberà, en direcció nord, i a la C17, als punts de l'Ametlla del Vallès i de Parets, tot en direcció sud. També l'accés per la C16 als túnels, lentitud a aquesta hora i a la zona del Baix Llobregat, cues habituals a l'autovia 2 i la B23 des de Sant Andreu de la Barca i des de Molins fins a Sant Feliu, i també a la C32 i la C31 des de Gavà en direcció a la capital catalana. A la B23 hi ha retenció també en direcció Martorell, retenció de Molins fins al punt del Papiol, i pel que fa a les rondes, lentitud en sentit Llobregat, cues a la ronda de dalt de la Trinitat fins a Vallcarca i a la ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta. És tot des del RAC, bon dia.
4 minuts passant del punt de les 8 del matí, arrenquem el repàs a les qüestions destacades del dia. El BBVA ha decidit tirar endavant amb l'OPA a Banc Sabadell, malgrat les condicions imposades pel govern espanyol. Segons ha apuntat l'entitat basca aquest dilluns en un comunicat, en els últims dies han avaluat les noves peticions i han decidit continuar en considerar que l'operació segueix generant valor pels accionistes. N'ha parlat també en un vídeo difós a les xarxes socials el president del banc, Carlos Torres.
A pesar de la condición impuesta por el Consejo de Ministros, el proyecto crea un enorme valor para los accionistas de ambas entidades. La unión representa una oportunidad única para construir uno de los bancos más competitivos e innovadores de Europa. Juntos seremos una entidad más sólida, con mayor escala y con capacidad para aumentar en 5.000 millones de euros anuales la financiación a familias y empresas, impulsando así el crecimiento económico de nuestro país.
Ara el banc actualitzarà i publicarà tota la informació rellevant un cop obtingui l'aprovació del fulletó de l'oferta pública d'adquisició per part de la Comissió Nacional del Mercat de Valors. La decisió del BBVA arriba després que el Banc Sabadell fes públic que li havien arribat ofertes per la seva filial britànica pel TSB i que el Banc Bas digués que una eventual venda d'aquesta marca podria fer-los desistir. Així doncs, la partida d'escacs entre el BBVA i Banc Sabadell continua endavant, amb unes condicions imposades pel govern espanyol on, recordem, obligava els dos bancs a operar per separat en els tres anys posteriors a l'execució de l'OPA. Per entendre bé com queda aquest tauler, ho analitzem amb el Joan Saborido.
L'operació plantejada pel BBVA no és una simple operació de bescanvi econòmic d'unes accions per unes altres, sinó que aquí hi ha unes raons estratègiques molt de fons que, contra vents i tempestats, doncs aconsellen el seu consell de seguir endavant amb l'operació. D'altra banda, també hem de considerar una altra cosa, que és la defensa vigorosa, professional, que està fent el Banc Sabadell davant d'aquesta operació. Una altra entitat segurament no ho hagués fet i segurament tenim la sort de tenir unes persones al davant d'això que ho estan lluitant d'una forma excepcional. I això segurament el BBVA tampoc s'ho esperava. Bé, estem, doncs, hem arribat a una altra fase de l'operació i ara què tenim al davant? Bé, doncs al davant tenim, al meu entendre, dues coses. Primera, que el Sabadell, evidentment, no afluixarà, seguirà amb aquesta defensa, com deia, numantina, vigorosa. I ens ha posat a sobre la taula una operació que sembla ser que s'està concretant cada dia, que és de la venda de la seva filial anglesa, TSB. Bé, aquesta filial anglesa no és una filial qualsevol, sinó que és una filial que representa un percentatge important dins del balanç del Banc de Sabadell. Per tant, això alterarà forçosament l'oferta del BBVA. Veurem això com es concreta i com avança. I, finalment, i això és el capítol final, doncs hi ha l'hora de la veritat. I l'hora de la veritat és el que diran els accionistes del Banc Sabadell. I aquesta és, en el moment, si el BBVA no es retira, però que sí que canviarà les seves condicions, haurà de canviar les seves condicions de l'oferta, doncs què decidiran els accionistes? Aquests són els que realment tenen la paraula final. L'accionista s'haurà de posicionar, tant els accionistes tradicionals de tota la vida com aquells que són molt importants, doncs que són inversors institucionals, que estan molt lluny d'aquí i que s'ho miren d'una altra manera.
I més temes que us expliquem aquest matí al Notícies Matí. Novetats en el cas Elena Jubany, la noia assassinada a Sabadell l'any 2001. La jutgessa que instrueix el cas ha demanat que es faci una comparativa entre l'ADN de Montse Careta i les mostres d'ADN trobades al jersei que duia l'Elena el dia que la van assassinar. Però anem pas a pas, repassem què sabem del cas. Montserrat Careta era una de les quatre investigades del cas, juntament amb Santi La Iglesia, Xavi Jiménez i Anna Echeverville. Careta es va suïcidar a la presó de Patras l'any 2002, on estava internada en règim de presó preventiva com a presumpta autora del crim. Doncs bé, ara la jutgessa de Sabadell ha demanat una comparativa entre l'ADN de Careta i els que es van trobar a la roba de Jubany. Aquesta comparativa es podrà fer gràcies al fet que es conserva un tros de la tràquia de Careta a l'Institut Nacional de Toxicologia. La jutgessa també ha demanat que es faci la mateixa prova a Anna Echeverville, però en aquest cas la prova ha estat denegada. Aquesta no és la primera comparativa de les mostres d'ADN que es fa en aquest cas. Fa un any es van fer les proves d'ADN als altres dos investigats, a La Iglesia i a Jiménez, per veure si coincidien amb mostres trobades a la roba de l'Elena que portava quan va morir. Al novembre de l'any passat, la policia científica apuntava l'alta probabilitat que l'ADN de La Iglesia estigui present al jersei. De Jiménez no se'n va trobar ADN compatible. I repassem d'altres qüestions en format més breu. Comencem parlant de l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, que ha passat la primera nit a la presó, tot després d'haver-hi ingressat aquest dilluns a 4:45 de la tarda a la presó de Soto del Real. El jutge del Tribunal Suprem, Leopoldo Puente, ha dictat presó provisional comunicada i sense fiança contra ell per la comissió de suposats delictes d'integració en organització criminal, suborn i tràfic d'influències. Ho ha fet després de la declaració de més d'una hora en què l'ex número 3 del PSOE ha negat formar part de cap trama corrupta. Ha apuntat que els àudios estan descontextualitzats i s'ha presentat com a víctima d'una cacera de bruixes pel seu paper en les negociacions amb el PNB i amb Bildu. I les noves tarifes de 20 euros mensuals per al servei de Rodalies entren en vigor avui mateix, una mesura que acabarà amb la gratuïtat del servei que el govern espanyol va aprovar el 2022 per contrarrestar l'elevada inflació i els efectes de la guerra a Ucraïna. Des d'aleshores, l'executiu espanyol ha anat prorrogant la gratuïtat fins que va decidir reincorporar el pagament amb la tarifa plana de 20 euros. En el cas dels regionals, els usuaris hauran de fer front a uns preus més cars determinats pel quilometratge, tot i que la bonificació inicialment anunciada del 40% es va ampliar fins al 60%. A més, la diferència de tarifes en estacions separades per pocs quilòmetres ha causat queixes entre alguns usuaris. I continua l'onada de calor. Les temperatures del mes de juny aquest 2025 han superat les del juny del 2003, que era el rècord vigent fins ara a Catalunya. Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, el juny s'ha acabat convertint en el mes més càlid des que es tenen registres. Així, la temperatura més alta històrica ha estat amb una anomalia de 4 graus per damunt del període entre 1991 i el 2020. I encara us expliquem també que l'Ajuntament de Barcelona ha decidit obrir un expedient informatiu a FSC, l'empresa prestadora del servei de neteja, a la zona del centre de la ciutat per la qual treballava la dona que va morir dissabte després de la jornada laboral enmig de l'onada de calor. Tot després que ahir al matí el director del servei de neteja afirmava que FSC complia amb els protocols de cara a l'augment de les temperatures i descartava una investigació. Hores més tard, però, l'Ajuntament ha acabat decidint obrir aquesta investigació. I tornem a Sabadell quan falten 3 minuts per un quart de 9 del matí. Més de mig miler de persones s'han manifestat aquest dilluns a la tarda a plaça Sant Roc, coincidint amb el ple que finalment s'ha suspès. Els funcionaris de l'Ajuntament reclamaven al govern de Marta Ferrés que s'assegués a la taula de negociació del conveni, ja que l'actual fa més de 2 anys que està caducat. La manifestació, que va començar a 4:45 de la tarda, estava convocada per tots els sindicats que conformen l'Ajuntament. I és que aquesta manca de conveni afecta diferents branques de treballadors, des de la policia municipal fins a les treballadores socials. A la lectura del manifest, els treballadors indignats han reclamat l'aplicació de la paga per productivitat.
Quasi 2 anys de dilacions i encara no hem començat a negociar el conveni, que passa en primer lloc per la negociació de la paga de productivitat. Això està fent que molts dels problemes que arrosseguem la plantilla estiguin enquistats i no es pugui avançar les negociacions, perquè els responsables sempre que ens desplacen a una taula de negociació que encara no s'ha reunit.
Aquesta, però, no és l'única demanda dels treballadors de l'Ajuntament. També demanen tenir unes instal·lacions de treball en condicions i tot el material necessari per poder fer la seva feina.
Volem poder negociar un conveni per millorar les condicions laborals d'una plantilla que està esgotada i que diu prou. Prou a la falta de personal. Prou als abusos i les sobrecàrregues de treball. Prou a les instal·lacions inadequades, antigues i amb un manteniment insuficient. Prou a passar fred, a passar calor o, amb sort, haver d'esperar 2 o 3 anys a tenir una cadira que es desmunti.
Un dels moments de més tensió s'ha produït quan inicialment el regidor de Seguretat, el tinent d'alcaldessa de Seguretat, Ariane Hernández, i la tinenta d'alcaldessa, Montse González, han anat a parlar amb els manifestants. Han rebut amb crits de xiulets i, tot i això, segons fons de l'Ajuntament, les negociacions entre els sindicats i l'equip de govern, concretament amb González, l'encarregada dels serveis centrals, continuen avançant. De fet, la mateixa tinenta d'alcaldessa apuntava que aspectes com la nova paga de productivitat s'està negociant des de l'any passat. I els termòmetres, ho dèiem, han tornat a tocar sostre aquest dilluns i, de fet, això s'ha traduït en el fet que l'Ajuntament ha acabat suspenent la sessió de ple habitual del dilluns de mes, del quart dilluns de mes, a conseqüència de les altes temperatures que afectaven la sala de plens, ja que l'aire condicionat s'havia espatllat. La previsió és que tot plegat es pugui recuperar i que dimecres es pugui repetir aquesta sessió plenària a la tarda, previsiblement a la sala de plens, i si no, el que s'ha explicat és que es buscarà una altra ubicació. Però en qualsevol cas, som de ple en una onada de calor que en principi ens afectaria com a molt d'hora fins demà, tot i que alguns models apuntant que es podria allargar també dijous. Doncs l'Ajuntament ha donat a conèixer les mesures amb les quals treballen al marc de l'Operació Calor, un dispositiu que inclou els refugis climàtics, la recuperació de les fonts ornamentals o els plans de protecció pels treballadors municipals que actuen a l'exterior. El pla inclou la difusió a la ciutadania dels refugis climàtics dels quals disposa per fer front a les altes temperatures. Són majoritàriament biblioteques, centres cívics o complexos per la gent gran o piscines municipals. Però també s'hi sumen les fonts ornamentals, que ja estan totes pràcticament obertes després d'aixecar les restriccions, exceptuant les places del Pi, la Creu Alta i Llívia. Aquests elements són per l'Ajuntament la principal diferència amb l'operatiu que es va posar en marxa l'any passat. Eloi Cortés és el portaveu del govern.
Estem en una operació calor, en aquest sentit, doncs, una miqueta millor que l'any passat, perquè tenim les fonts ornamentals que, com nosaltres sempre hem defensat, contribueixen a mitigar la temperatura en aquests moments de tanta calor.
Uns elements que no estan oberts al bany, a diferència del que passa al Parc de les Aigües. D'altra banda, conjuntament amb Aigües de Sabadell, es col·locaran diferents fonts d'aigua potable a la plaça del Mercat Central, al passeig de la plaça Major o a l'avinguda Matadepera. En total, l'administració local calcula que hi ha fins a 35 refugis climàtics arreu de la ciutat, uns emplaçaments que a l'agost s'hauran d'actualitzar tenint en compte que hi ha equipaments que canvien els seus horaris. Tot i això, Cortés destaca que en les pròximes setmanes s'hi sumarà un altre dels refugis climàtics per excel·lència a Sabadell, com és la Biblioteca Vapor Badia.
Per exemple, la Biblioteca Vapor Badia acostuma a ser les que està sempre obertes durant el mes d'agost i així ho estarà aquest any, ara que ja estem tots, han acabat les obres i ja estem acabant de posar els últims punts sobre les is, per dir-ho així, en l'equipament perquè pugui obrir el més aviat possible.
A l'operació Calor també s'inclouen mesures pensades pel personal laboral de l'Ajuntament de Sabadell que treballa al carrer. En aquest cas, se'ls han donat instruccions concretes i se'ls ha repartit unes cantimplores d'aigua, crema solar i barrets. Per completar-ho, se'ls farà arribar un mapa de refugis climàtics per tal que coneguin els espais on poder-se refugiar. A més, el consistori també hi suma els treballs per ubicar tendals als patis de les escoles de la ciutat. I encara en clau municipal, l'Ajuntament ha adjudicat les obres per construir una nova gatera municipal que estarà ubicada a Can Roqueta. Ho ha fet aquest dilluns a la Junta de Govern local, que ha atribuït els treballs a una inversió de prop de 324.000 euros. El servei podrà acollir temporalment gats comunitaris o salvatges que, per motius de salut, no poden quedar-se a la seva colònia. A més, la previsió és que l'equipament també faci una feina de socialització dels animals. Cortés apunta l'objectiu que ha de seguir.
No és una gatera per acumular gats, és una gatera per poder acompanyar, doncs, cuidar, tractar els gats que es capturen, doncs, que estan malalts, que no estan en condicions per estar en llibertat, etcètera, etcètera. I, per tant, l'objectiu és que tinguin una sortida, sigui perquè s'adoptin o perquè tornin a la seva colònia, no?
En aquest sentit, aquesta iniciativa és una de les grans apostes de la regidoria de Benestar Animal, segons ha explicat el tinent d'alcaldessa de Presidència.
I ja sabeu que és un dels projectes que té destinats, doncs, a millorar totes les accions del benestar animal a la ciutat i, en aquest cas, doncs, poder disposar de millors espais per poder fer, doncs, la captura, el tractament i l'acollida dels gats comunitaris o ferals que doncs, no puguin estar a la seva colònia.
La previsió és que les obres de la gatera puguin començar després de vacances. El termini d'execució dels treballs és de 4 mesos, així que es preveu que puguin estar acabats a principis de 2026.
Notícies Matí, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí.
Fa temps que la legislació no estableix un calendari estable per les rebaixes, però tot i això, la tradició ens situa a arrencar les temporades de descomptes el 7 de gener, just després de Reis, i avui, 1 de juliol, amb les altes temperatures. Per tant, avui arrenca una època en què les botigues, sobretot de roba i de complements, fan descomptes generalitzats i en què tot fa indicar que serà un bon moment pels comerços. Així ho apunta el gerent de Sabadell Comerç Centre, Jordi Obradors, que assegura que les altes temperatures són un bon punt de partida per aquests descomptes. En aquest sentit, destaca que, malgrat que la legislació no estableixi un període de baixes, ho fa la tradició i que això és bo.
Però és veritat que aquesta mateixa tradició ens porta a tenir una oportunitat de venda. I, per tant, encara que s'hagin anat fent descomptes i històries, quan arriben les rebaixes són les rebaixes. Perquè no deixa de ser una qüestió cultural, de tradició, que la gent té una predisposició a la compra, per tant, tu t'hi poses bé. Per tant, tot i que durant l'any anem fent descomptes, les rebaixes són les rebaixes.
De fet, les botigues adscrites a Sabadell Comerç Centre han preparat un cap de setmana especial amb els establiments traient els seus productes als carrers del centre.
Notícies Matí.
L'assessora d'imatge i escriptora sabadellenca Marta Pontnou i la periodista de Societat Laura Fa anuncien que el seu espectacle, la Xona Show, farà gira per Catalunya a partir de setembre. Una de les ciutats on faran parada és Sabadell, tal com han publicat en un vídeo a les xarxes socials. Pere Gallifa.
En principi, aquest espectacle, que es va estrenar el 30 de maig al Teatre Victòria, només havia de durar una sola funció, però, com reconeix la periodista Laura Fa, s'han de menjar les seves paraules perquè s'ho van passar tan bé que volen repetir. El muntatge està inspirat en els seus dos llibres, Els pecats de la Xona i La Xona d'Or, on fan bandera d'un feminisme modern, descarat i punyent. Marta Pontnou explica a Ràdio Sabadell que fer aquest espectacle amb el seu públic és una manera de culminar el viatge iniciat en els seus llibres.
Farem un show divertit, una mica de catarsis de la traca final d'aquests dos llibres amb tota aquesta comunitat de dones valentes i de dones amb la Xona d'Or que ens han acompanyat i totes aquestes dones que al final sempre volen estar a les nostres festes, volen estar a tots els esdeveniments que fem. Llavors, la Xona Show és una mica aquesta culminació.
Un dels trets de l'espectacle és que reparteixen xones d'or, així que els qui hi vulguin assistir ja poden començar a pensar quins motius tenen per rebre aquest reconeixement.
Hi hauran sorpreses, hi hauran convidats especials, hi haurà una interacció amb el públic. Al final és una gala, és una catifa vermella, uns premis que donarem a persones del públic, sobretot dones, que vinguin a acompanyar-nos en aquest show final.
A part de Sabadell, les escriptores també han desvelat que actuaran a Girona, Manresa, Terrassa, Tarragona, Vic o les Terres de l'Ebre. Els llocs i les dates, però, encara no estan publicats a cap plataforma, així que caldrà estar atents a les seves xarxes socials per saber quan es posen a la venda les entrades.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Albert Orriols ha valorat la seva renovació pel centre d'esports. El biguetà acaba de signar per dues temporades amb el conjunt arlequinat, amb el qual debutarà Primera Federació. El dia de l'ascens a Múrcia ja va dir a Ràdio Sabadell que no hi hauria problemes per tancar la seva continuïtat, però aquesta s'ha allargat unes quantes setmanes. L'osonenc creu que en tot moment hi ha hagut entesa i confessa que no ha patit gens per si no es tancava l'acord.
Crec que les dues parts teníem clar que volíem seguir junts. Això era el més important, per tant, en aquest sentit estava tranquil. Sí que és veritat que també, bueno, un cop acabada la temporada, potser és el moment de fer una reflexió també per part del club, també a nivell de banqueta, de triar entrenador, de, bueno, tot el canvi que hi va haver, va necessitar setmanes de reflexió i potser per això també la gent estava més nerviosa, però bueno, un cop es va decidir l'entrenador i tot, ja vam reprendre converses i en aquest sentit tots dos teníem clar que volíem seguir junts.
Un Urric ha explicat que contractes de més d'un any com el seu demostren la idea de projecte a mig termini amb el qual treballa el Sabadell. El migcampista s'estrenarà en guany a Primera Federació i afirma que per ell estar a l'alçada de la categoria és tot un repte.
És una de les motivacions que tinc aquest any també a nivell personal, de provar-me una nova categoria, un pas de les lligues professionals i bé, al final ho hem aconseguit també amb un any dur que crec que s'ha de valorar i aquest repte que es presenta pues, per mi també, ja et dic, és una motivació molt gran. Si a sobre ho puc fer aquí a Sabadell amb la confiança que se m'ha transmès des del club, des de tots els entorns, des de l'afició, llavors encara amb més il·lusió i amb més ganes.
També ha dit que la seva signatura pendent és de cara a porteria. En el seu primer any com a arlequinat només ha fet un gol, curiosament, contra un Primera Federació com el Real Murcia a la Copa Federació. Tot en un Sabadell que coneixerà aquesta nit el calendari de l'any del seu retorn a la categoria. Adrià Arroyo, bon dia.
Bon dia. El sorteig serà força innovador. Es durà a terme a Sant Juan de la Nava, un petit poble d'Àvila, com a homenatge a l'Espanya buidada. La Federació Espanyola de Futbol sortejarà les 7 principals lligues totes a la vegada. Primera, segona, Primera Federació, Lliga F, Primera Federació Femenina i Primera de Futbol Sala, tant el masculí com el femení. En tots els casos, calendaris asimètrics. Per tant, a diferència de la segona federació aquest últim curs, ordre diferent per les dues voltes. L'estrena arlequinada serà l'últim cap de setmana d'agost i entre els al·licients, els duels catalans contra el Nàstic o l'Europa, la tornada del Sabadell, allà on va ascendir a segona, Marbella, o el retorn de Javi Morcillo a la nova Creu Alta. Tot això no ho sabrem, això sí, fins entrat al vespre, ja que el sorteig està previst a 2:15. I tot en un centre d'esports que ja ha superat el primer miler de socis per la nova campanya. Sorprèn que gairebé un de cada quatre, 230 concretament, són altes noves. El curs passat la xifra total va fregar els 5.000 i enguany s'espera superar amb escreix aquesta barrera i fins i tot acostar-se als 6.000.
I no deixem la informació esportiva perquè l'Atlètic Sant Just ha anunciat el fitxatge de Conrad García, fins ara entrenador del Sabadell B i que ha estat a les banquetes d'Olímpia les últimes 12 temporades. Es confirma així el canvi de cromo, ja que el nou tècnic del filial arlequinat és precisament l'ex del Sant Just, Marc Cabestany. Conrad García afronta així el repte.
Realment, un mercat on és la meva primera vegada com a tal al mercat. He estudiat les diverses opcions i estic content perquè considero que se m'ha valorat bé, que he tingut moltes opcions, bueno, moltes a prop de tancada d'un nivell, bueno, de futbols base professional, etc. I finalment tancarem un projecte que em representa molt i amb el qual em fa molta il·lusió treballar pel tipus de gent i tipus de projecte que és.
El sabadellenc serà rival del seu exequip, el Sabadell B, aquesta temporada a la Lliga Elit. I Josep Marquina serà guardonat aquesta nit amb el Premi Panatlon 2024. Es tracta d'una persona vinculada durant dècades a la secció de futbitó del Club Natació Sabadell. Marquina recollirà així el testimoni de l'històric atleta Jaume Silvestre, guanyador l'any passat. L'acte de lliurament serà aquesta nit a les 9 a l'Hotel Urpí durant el sopar de cloenda de la temporada del Panatlon Club Sabadell.
Desperta't cada dia amb el Notícies Matí de Ràdio Sabadell.
Temps ara per la cultura, quan queden 4 minuts per 9:15 del matí. El petó d'un monitor de natació a un infant per donar-li confiança a l'hora de llançar-se a l'aigua és el punt de partida de l'obra de teatre El principi d'Arquímedes, del dramaturg català Josep Maria Miró. Ha estat traduïda a una vintena d'idiomes i s'ha vist en una quarantena de muntatges internacionals. Aquesta nit es podrà gaudir a l'amfiteatre de l'Espai Cultura en el marc del Fresh Festival. Malgrat aquest argument inicial, l'obra no parla dels abusos sexuals infantils, sinó més aviat de la por que se'ns ha instal·lat a dins com a societat a l'hora de confiar en els altres. El petó és innocent o no? Podem creure en la bona voluntat del monitor? Són preguntes que floten a l'aire i que representen un mirall per l'espectador. Leonardo Vicente Granados, el director del muntatge, n'ha parlat a Ràdio Sabadell.
L'obra és contemporània per dos motius. Una, pel tema, perquè d'alguna manera és un mirall fosc sobre la nostra realitat, i d'altra banda per la seva força estètica, perquè l'obra està explicada de manera desordenada i fragmentada, que té a veure amb la manera com avui dia rebem la informació i, per tant, reflecteix aquesta realitat atomitzada, fragmentada, descontextualitzada, amb què rebem les notícies i, per tant, ens anem configurant i ordenant un judici sobre la realitat.
Aquesta obra es va escriure el 2011 i es va estrenar el 2021 a la Sala Beckett sota la direcció del seu autor, Josep Maria Miró. Ara Granados torna a agafar el text i l'ha adornat amb una estètica més contemporània i més plàstica. En el repartiment hi ha actors de la talla de Marc Tarrida, Sandra Monclús, Eric Balbàs o Jordi Coll. La funció començarà a 9:45 de la nit i les entrades, que encara n'hi ha disponibles, costen 28 euros en aquesta proposta d'aquesta nit del Fresh Festival. Aquest al principi d'Arquímedes, del dramaturg català Josep Maria Miró, un muntatge que ha estat traduït a una vintena d'idiomes i s'ha vist en una quarantena de muntatges internacionals.
Notícies en xarxa, edició matí.
Des de cada punt del país on hi ha notícia.
Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
Notícies en xarxa, edició matí.
Cada dimecres de 9 a 10 del vespre us expliquem les novetats teatrals de Sabadell i de més enllà. La programació local, entrevistes, reportatges, curiositats històriques, musicals. Comentem estrenes de la capital, valorem la cartellera dels cinemes. Més de 300 programes parlant de teatre. Podeu seguir-nos a Instagram i també a TikTok. I podeu recuperar tots els programes a Spotify i al web i l'app de Ràdio Sabadell. El programa temàtic de teatre i arts escèniques de la teva ciutat. Amunt al taló.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents.
Amunt al taló.
Recupera tot allò que t'has perdut o torna a escoltar els teus programes preferits als RS Podcast, els podcasts de Ràdio Sabadell. L'actualitat del dia, protagonistes o continguts exclusius amb la millor música d'autor, la ciència, la cultura, l'esport, l'humor, el que més t'agrada de Ràdio Sabadell, com i quan tu vulguis. Entra a radiosabadell.fm i gaudeix de la teva ràdio d'una manera diferent. RS Podcast.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents. Notícies Matí.
Són 8:45.
Notícies Matí, amb Mireia Sanz.
Un pas endavant i confirma que tiraran endavant amb l'OPA contra Banc Sabadell malgrat les noves condicions imposades pel govern espanyol. L'entitat financera basca ha assegurat que les anàlisis han permès veure que l'operació continua sent rendible i generarà valor als accionistes. Ho ha comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors i ara caldrà esperar quan el BBVA doni a conèixer les condicions definitives de l'oferta i les faci arribar als accionistes de l'entitat financera local, que són els que tindran definitivament la capacitat de decisió. Aquest és un dels temes destacats del Notícies Matí d'aquest dimarts 1 de juliol, que compartim amb la Rocío García, el control tècnic.
Titulars.
Un dia en què també us explicarem novetats en el cas Jubany, amb la demanda de la jutgessa que porta el cas i que ha demanat fer una comparativa de les mostres d'ADN de Montse Careta i del jersei que portava Jubany quan va aparèixer morta. A més, us explicarem que prop de mig miler de treballadors municipals s'han mobilitzat per demanar que es negociï el conveni. Ho han fet coincidint amb el ple municipal, que finalment s'ha suspès després que s'hagi espatllat l'aire condicionat de la sala de plens. Tot plegat amb l'operació Calón Marxa Sabadell, amb la senyalització dels refugis climàtics, els plans de protecció dels treballadors o les fonts ornamentals. Eloi Cortés és el portaveu del govern.
Per una banda, doncs, hi ha la recuperació de les fonts ornamentals, que evidentment també contribueixen a generar aquests refugis climàtics i a mitigar la temperatura en aquelles zones, doncs, amb més paviment, com és, doncs, el passeig de la Plaça Major, la pròpia plaça Sant Roc o totes les altres que hem anat recuperant.
En total, l'Ajuntament calcula que Sabadell compta amb 35 refugis climàtics. També us explicarem que avui arrenquen les rebaixes de forma, diguéssim, tradicional, malgrat que fa temps que hi ha descomptes als establiments. En cultura, avui toca teatre al Fresh Festival amb el muntatge Al principi d'Arquímedes, un text del dramaturg català Josep Maria Miró, que ha estat traduït a una vintena d'idiomes. Un muntatge que parla de la por i de les dificultats per confiar en els altres. I en esports, escoltarem Albert Oriols Urri, que ha renovat amb el Sabadell durant les pròximes dues temporades. Una durada de contracte que ha assegurat a Ràdio Sabadell demostra que el projecte a mig termini que està preparant el Centre d'Esports Sabadell. També us explicarem que el Sabadell coneixerà avui el calendari de la Lliga.
Notícies Matí. Els serveis.
En un dia de nou amb temperatures molt altes, és ben d'hora al matí, ja fa força calor a la ciutat de Sabadell. Paciència, doncs, en el dia que comencem, perquè l'onada de calor encara ens acompanya de moment avui. Però com ho tenim tot plegat? Ens ho explica el Marc Jaureguizar.
Bon dia. Matí de dimarts, molt assolellat, però a partir de mig matí i mitjà ja esperarem el creixement de nuvolades que, sobretot al llarg de la tarda, portaran ruixats al llarg del Pirineu i Prepirineu. De fet, a diferència d'ahir dilluns, avui els ruixats seran molt més extensos i aniran acompanyats, en molts casos, de tempestes. És a dir, es patacaran amb molta força i al moment de descarga la temperatura baixarà. I és que la temperatura avui es tornarà a enfilar als 40 graus, sobretot al sud del Pla de Lleida i a la Ribera d'Ebre, i en canvi a la resta de Catalunya tornarem a tenir valors propers entre els 35 a 38 graus.
I pel que fa a l'estat de les carreteres catalanes, les complicacions habituals a aquesta hora, hi ha retencions a l'autopista C58 a l'alçada de Sabadell, també complicacions molt més importants amb aturades ja compactes a l'accés a la ciutat de Barcelona pel nus de la Trinitat, també a conseqüència de diferents accidents que dificulten la circulació tant en sentit d'entrada a la capital catalana com de sortida cap al Vallès Occidental. També complicacions en les dues rondes que donen accés a la ciutat de Barcelona, ronda litoral, ronda de dalt, amb retencions importants en sentit Llobregat i en diferents trams de aturades també han sentit besòs. Matí complicat, doncs, els accessos a la capital catalana. I pel que fa a les autopistes més pròximes a la ciutat de Sabadell, no tenim gaire tranquil·litat tampoc, perquè en sentit Girona hi ha retencions, aquesta hora importants, a l'alçada de Sant Cugat, que es repeteixen de nou a l'alçada de Cerdanyola i que es tornen a produir una mica més endavant, ja arribant pràcticament a la zona de Parets del Vallès. Pel que fa a la circulació en sentit a Tarragona, complicacions a l'alçada de Sant Cugat, també de nou amb trams d'aturades, i també a l'accés ja pràcticament al que és l'enllaç amb l'AP7 del Nus del Papiol. Per tant, matí intens a les carreteres catalanes. El BBVA ha decidit tirar endavant amb l'OPA a Banc Sabadell, malgrat les condicions imposades pel govern espanyol. Segons ha apuntat l'entitat basca aquest dilluns en un comunicat, en els últims dies han avaluat les noves peticions i han decidit continuar en considerar que l'operació segueix generant valor pels accionistes. N'ha parlat en un vídeo difós a les xarxes socials el president del BBVA, Carlos Torres.
A pesar de la condición impuesta por el Consejo de Ministros, el proyecto crea un enorme valor para los accionistas de ambas entidades. La unión representa una oportunidad única para construir uno de los bancos más competitivos e innovadores de Europa. Juntos seremos una entidad más sólida, con mayor escala y con capacidad para aumentar en 5.000 millones de euros anuales la financiación a familias y empresas, impulsando así el crecimiento económico de nuestro país.
Ara el banc actualitzarà i publicarà tota la informació rellevant un cop obtingui l'aprovació del fulletó de l'oferta pública d'adquisició per part de la Comissió Nacional del Mercat de Valors. La decisió del BBVA arriba després que Banc Sabadell fes públic que li havien arribat ofertes per la seva filial britànica pel TSB i que el Banc Basc tingués una eventual venda d'aquesta marca podria fer-los desistir. Així doncs, la partida d'escacs entre el BBVA i Banc Sabadell continua endavant amb unes condicions imposades pel govern espanyol, on recordem obligava els dos bancs a operar per separat en els 3 anys posteriors a l'execució de l'OPA. Per entendre ben bé com queda aquest taulell, ens fixem tot plegat i ho analitzem amb el Joan Saborido.
L'operació plantejada pel BBVA no és una simple operació de bescanvi econòmic d'unes accions per unes altres, sinó que aquí hi ha unes raons estratègiques molt de fons que, contra vents i tempestats, doncs aconsellen el seu consell de seguir endavant amb l'operació. D'altra banda, també hem de considerar una altra cosa, que és la defensa vigorosa, professional, que està fent el Banc Sabadell davant d'aquesta operació. Una altra entitat segurament no ho hagués fet i segurament doncs, tenim la sort de tenir unes persones al davant d'això que ho estan lluitant d'una forma excepcional. I això segurament el BBVA tampoc s'ho esperava. Bé, estem, doncs, hem arribat a una altra fase de l'operació i ara què tenim al davant? Bé, doncs al davant tenim, al meu entendre, dues coses. Primera, que el Sabadell, evidentment, no deixarà, no afluixarà, no afluixarà, seguirà amb aquesta defensa, com deia, numantina, vigorosa. I ens ha posat a sobre la taula una operació que sembla ser que s'està concretant cada dia, que és de la venda de la seva filial anglesa TSB. Bé, aquesta filial anglesa no és una filial qualsevol, sinó que és una filial que representa un percentatge important dins del balanç del Banc de Sabadell. Per tant, això alterarà forçosament l'oferta del BBVA. Veurem això com es concreta i com avança. I, finalment, i això és el capítol final, doncs hi ha l'hora de la veritat. I l'hora de la veritat és el que diran els accionistes del Banc Sabadell. I aquesta és, en el moment, si el BBVA no es retira, però que sí que canviarà les seves condicions, haurà de canviar les seves condicions de l'oferta, doncs què decidiran els accionistes? Aquests són els que realment tenen la paraula final. L'accionista s'haurà de posicionar, tant els accionistes tradicionals de tota la vida com aquells que són molt importants, doncs que són inversors institucionals, que estan molt lluny d'aquí i que s'ho miren d'una altra manera.
I seguim avançant, obrim ara la plana de successos. Comencem explicant-vos una informació que hem conegut fa ben poca estona a Ràdio Sabadell, i és que els veïns del carrer Alfons Sala, Cova d'Onga, han alertat aquest dilluns a la nit els cossos de seguretat d'una molesta olor que sortia del domicili d'un veí. Una demanda que s'ha sumat també a la que havien fet algunes persones pròximes a aquesta persona que vivia en aquest domicili, assegurant que feia dies que no en sabien res. Davant de tot plegat, els cossos de seguretat han anat fins a aquest domicili. Els bombers, de fet, han estat els encarregats d'obrir la porta d'aquest immoble i han trobat el cos d'un home sense vida que no presentava símptomes de violència. Segons alguns testimonis dels fets, l'home faria dies que estaria mort al seu domicili. Ara la investigació és a mans dels Mossos d'Esquadra. I a tot això també hi ha novetats en el cas d'Helena Jubany, la noia assassinada a Sabadell el 2001. La jutgessa que instrueix el cas ha demanat que es faci una comparativa entre l'ADN de Montse Carreta i les mostres d'ADN trobades al jersei que duia Helena Jubany el dia que la van assassinar. Montserrat Caret era una de les quatre investigades del cas, juntament amb Santi La Iglesia, Xavi Jiménez i Anna Echaguibel. El Careta es va suïcidar a la presó de Batràs l'any 2002, on estava internada en règim de presó preventiva com a presumpta autora del crim. Doncs bé, ara la jutgessa de Sabadell ha demanat una comparativa entre l'ADN de Careta i el que es va trobar a la roba de Jubany aquell dia. Aquesta comparativa es podrà fer gràcies al fet que es conserva un tros de la tràquea de Careta a l'Institut Nacional de Toxicologia. La jutgessa també ha demanat que es faci la mateixa prova a Anna Echaguibel, però en aquest cas la prova ha estat denegada. Aquesta no és la primera comparativa de mostres d'ADN que es fa en aquest cas, ja que fa un any es van fer proves a altres dos investigats, a Santi La Iglesia i a Xavi Jiménez, per veure si coincidien amb mostres trobades a la roba que l'Helena portava quan va morir. Al novembre de l'any passat, la policia científica apuntava a l'alta probabilitat que l'ADN de La Iglesia estigui present al jersei. De Jiménez no se'n va trobar ADN compatible. Repassem d'altres qüestions en format més breu. L'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, ha passat la primera nit a la presó, tot després d'haver ingressat aquest dilluns a 4:45 de la tarda. El jutge del Tribunal Suprem, Leopoldo Puente, ha dictat presó provisional comunicada i sense fiança contra ell per la comissió de suposats delictes d'integració en organització criminal, suborn i tràfic d'influències. Ho ha fet després de la declaració de més d'una hora en què l'ex número 3 del PSOE ha negat formar part de cap trama corrupta, ha apuntat que els àudios estan descontextualitzats i s'ha presentat com a víctima d'una cacera de bruixes, ha dit, pel seu paper en les negociacions amb el PNB i amb Bildu. I les noves tarifes de 20 euros mensuals per al servei de Rodalies entren en vigor aquest dimarts, una mesura que acabarà amb la gratuïtat del servei que el govern espanyol va aprovar el 2022 per contrastar l'elevada inflació i els efectes de la guerra d'Ucraïna. I continua l'onada de calor, les temperatures del mes de juny han superat les del juny del 2003, que era el rècord vigent fins ara. Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya, el juny ha tingut la temperatura més alta de l'històric, amb una anomalia de temperatura de 4 graus per damunt del període entre 1991 i el 2020. Més de mig miler de persones s'han manifestat aquest dilluns a la tarda a plaça Sant Roc, coincidint amb el ple que finalment s'ha suspès. Els funcionaris de l'Ajuntament reclamen al govern de Marta Ferrés que s'assegui a la taula de negociació del conveni, ja que diuen l'actual fa més de 2 anys que està caducat. La manifestació, que va començar a 4:45 de la tarda, estava convocada per tots els sindicats de l'Ajuntament, i és que aquesta manca de conveni afecta diferents branques dels treballadors, des de la policia municipal i fins a les treballadores socials. A la lectura del manifest, els treballadors indignats han reclamat l'aplicació de la paga de productivitat.
Quasi 2 anys de dilacions i encara no hem començat a negociar el conveni, que passa en primer lloc per la negociació de la paga de productivitat. Això està fent que molts dels problemes que arrosseguem la plantilla estiguin enquistats i no es pugui avançar les negociacions, perquè els responsables sempre que ens desplacen a una taula de negociació que encara no s'ha reunit.
Un dels moments de més tensió s'ha produït quan inicialment el tinent d'alcaldessa de Seguretat, Adriana Hernández, i la tinenta d'alcaldessa, Montse González, han anat a parlar amb els manifestants. Aquests els han rebut amb crits i xiulets. Tot i això, segons fonts de l'Ajuntament, les negociacions entre els sindicats i l'equip de govern, concretament amb González, continuen avançant. De fet, la mateixa tinenta apuntava que aspectes com la nova paga de productivitat s'estan negociant des de l'any passat. I un minut per arribar al punt de 9:45. Els termòmetres segueixen tocant sostre, us ho apuntàvem ara. De fet, aquestes altres altes temperatures han fet que el ple municipal previst per ahir la tarda s'acabés suspenent després que l'aire condicionat de la sala de plens s'espatllés i la temperatura superés el mínim permès o el màxim permès en aquest cas en un edifici municipal per la feina de les persones que treballaven en aquest ple municipal. La decisió ha estat suspendre el ple fins dimecres, quan es preveu que aquest aire condicionat pugui estar reparat o, si més no, es buscaria un equipament on poder-ho fer. Davant de tot plegat i d'aquesta onada de calor, l'Ajuntament ha donat a conèixer les mesures amb les quals treballa en el marc de l'Operació Calor, un dispositiu que inclou els refugis climàtics, la recuperació de les fonts ornamentals o els plans de protecció pels treballadors municipals que actuen a l'exterior. El pla inclou la difusió a la ciutadania dels refugis climàtics, dels quals disposa per fer front a les altes temperatures. Són majoritàriament biblioteques, centres cívics, complexos per gent gran o piscines municipals, però també s'hi sumen les fonts ornamentals, que ja estan pràcticament totes obertes, exceptuant les places del Pi, la Creu Alta i Llívia. Aquests elements són per l'Ajuntament la principal diferència amb l'operatiu que es va posar en marxa l'any passat. Eloi Cortés és el portaveu del govern.
Estem en una operació calor, en aquest sentit, doncs, una miqueta millor que l'any passat, perquè tenim les fonts ornamentals que, com nosaltres sempre hem defensat, contribueixen a mitigar la temperatura en aquests moments de tanta calor.
Uns elements que no estan oberts al bany, a diferència del que sí que passa amb els jocs del Parc de les Aigües. D'altra banda, conjuntament amb Aigües de Sabadell es col·locaran diferents fonts d'aigua potable a la plaça del Mercat Central, al passeig de la plaça Major o a l'avinguda Matadepera. En total, l'administració local calcula que hi ha fins a 35 refugis climàtics repartits arreu de la ciutat, uns emplaçaments que a l'agost s'hauran d'actualitzar, tenint en compte que hi ha equipaments que canvien els seus horaris. Tot i això, Cortés destaca que en les pròximes setmanes s'hi sumarà un altre dels refugis climàtics per excel·lència, com és la Biblioteca Vapor Badia.
Per exemple, la Biblioteca Vapor Badia acostuma a ser de les que està sempre obertes durant el mes d'agost i així ho estarà aquest any, ara que ja estem tots, han acabat les obres i ja estem acabant de posar els últims punts sobre les is, per dir-ho així, en l'equipament perquè pugui obrir el més aviat possible.
A l'operació Calor també s'inclouen mesures pensades pel personal laboral de l'Ajuntament que treballa al carrer. En aquest cas se'ls han donat instruccions concretes i se'ls han repartit unes cantimplores d'aigua, crema solar i barrets. Per completar-ho, se'ls farà arribar un mapa de refugis climàtics per tal que coneguin els espais on poder-se refugiar. A més, el consistori també hi suma els treballs per ubicar tendals als patis de les escoles de la ciutat. I encara en clau municipal, l'Ajuntament ha adjudicat les obres per construir una gatera municipal que estarà ubicada a Can Roqueta. Ho ha fet aquest dilluns la Junta de Govern local, que ha atribuït els treballs a una inversió de prop de 324.000 euros. El servei podrà acollir temporalment grats comunitaris o salvatges que, per motius de salut, no poden quedar-se a la seva colònia. A més, la previsió és que l'equipament també faci una feina de socialització dels animals. Cortés apunta l'objectiu que ha de seguir aquesta eina.
No és una gatera per acumular gats, és una gatera per poder acompanyar, doncs, cuidar, tractar els gats que es capturen, doncs, que estan malalts, que no estan en condicions per estar en llibertat, etcètera, etcètera. I, per tant, l'objectiu és que tinguin una sortida, sigui perquè s'adoptin o perquè tornin a la seva colònia, no?
La previsió és que les obres de la gatera puguin començar després de vacances. El termini d'execució dels treballs és de 4 mesos, així que es preveu que puguin estar acabats a principis de 2026.
El dia es lleva. El Notícies Matí de Ràdio Sabadell.
Fa temps que la legislació no estableix un calendari estable per les rebaixes, però tot i això la tradició ens situa a arrencar les temporades de descomptes el 7 de gener, just després de Reis, i l'1 de juliol, amb les altes temperatures. Per tant, avui arrenca l'època en què les botigues, especialment de roba i complements, fan descomptes generalitzats i en què tot fa indicar que serà un bon moment pels comerços, sobretot per les altes temperatures d'aquests dies. I és que el bon temps és un al·licient important pels compradors per sortir a buscar els productes desitjats. Ho ha explicat Pilar Minguet, de Pimec Comerç.
Hem tingut bon temps des de la primavera, no hi ha molta acumulació d'estocs, per tant serà una campanya amb menys descomptes i amb menys varietat amb els productes. I a banda, un altre factor important és l'augment del consum domèstic i per tant preveiem que donarà a les rebaixes un cert activisme, no? I per tant segurament aniran bé.
Una visió que comparteix el gerent de Sabadell Comerç Centre, Jordi Obradors, que assegura que les altes temperatures són un bon punt de partida. En aquest sentit, destaca que, tot i que la legislació no estableixi un període de rebaixes, ho fa la tradició, i això és bo.
Però és veritat que aquesta mateixa tradició ens porta a tenir una oportunitat de venda. I, per tant, encara que s'hagin anat fent descomptes i històries, quan arriben les rebaixes són les rebaixes. Perquè no deixa de ser una qüestió cultural, de tradició, que la gent té una predisposició a la compra, per tant, tu t'hi poses bé. Per tant, Tot i que durant l'any anem fent descomptes, les rebaixes són les rebaixes.
De fet, les botigues adscrites a Sabadell Comerç Centre han preparat un cap de setmana especial amb els establiments traient els seus productes als carrers comercials del centre.
Posa't al dia al Notícies Matí. Cada dia de 8 a 10 del matí a Ràdio Sabadell.
I l'assessora d'imatge i l'escriptora sabadellenca Marta Pontnou i la periodista de Societat Laura Fa anuncien que el seu espectacle, la Xona Show, farà gira per Catalunya a partir de setembre. Una de les ciutats on faran parada és Sabadell, tal com han publicat en un vídeo a les xarxes socials. Pere Gallifa.
En principi, aquest espectacle, que es va estrenar el 30 de maig al Teatre Victòria, només havia de durar una sola funció, però, com reconeix la periodista Laura Fa, s'han de menjar les seves paraules perquè s'ho van passar tan bé que volen repetir. El muntatge està inspirat en els seus dos llibres, Els pecats de la Xona i La Xona d'Or, on fan bandera d'un feminisme modern, descarat i punyent. Marta Pontnou explica a Ràdio Sabadell que fer aquest espectacle amb el seu públic és una manera de culminar el viatge iniciat en els seus llibres.
Farem un show divertit, una mica de catarsis de la traca final d'aquests dos llibres amb tota aquesta comunitat de dones valentes i de dones amb la Xona d'Or que ens han acompanyat i totes aquestes dones que al final sempre volen estar a les nostres festes, volen estar a tots els esdeveniments que fem. Llavors, la Xona Show és una mica aquesta culminació.
Un dels trets de l'espectacle és que reparteixen xones d'or, així que els qui hi vulguin assistir ja poden començar a pensar quins motius tenen per rebre aquest reconeixement.
Hi haurà sorpreses, hi haurà convidats especials, hi haurà una interacció amb el públic. Al final és una gala, és una catifa vermella, uns premis que donarem a persones del públic, sobretot dones, que vinguin a acompanyar-nos en aquest show final.
A part de Sabadell, les escriptores també han desvelat que actuaran a Girona, Manresa, Terrassa, Tarragona, Vic o les Terres de l'Ebre. Els llocs i les dates, però, encara no estan publicats a cap plataforma, així que caldrà estar atents a les seves xarxes socials per saber quan es posen a la venda les entrades.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Albert Urriols ha valorat la seva renovació pel centre d'esports. El biguetà acaba de signar per dues temporades amb el conjunt arlequinat, amb el qual debutarà Primera Federació. El dia de l'ascens a Múrcia ja va dir a Ràdio Sabadell que no hi hauria problemes per tancar la seva continuïtat, però aquesta s'ha allargat unes quantes setmanes. L'osonenc creu que en tot moment hi ha hagut entesa i confessa que no ha patit gens per si no es tancava l'acord.
Crec que les dues parts teníem clar que volíem seguir junts. Això era el més important, per tant, en aquest sentit estava tranquil. Sí que és veritat que també, bueno, un cop acabada la temporada, potser és el moment de fer una reflexió també per part del club, també a nivell de banqueta, de triar entrenador, de, bueno, tot el canvi que hi va haver, va necessitar setmanes de reflexió i potser per això també la gent estava més nerviosa, però bueno, un cop es va decidir l'entrenador i tot, ja vam reprendre converses i en aquest sentit tots dos teníem clar que volíem seguir junts.
Un Urric ha explicat que contractes de més d'un any com el seu demostren la idea de projecte a mig termini amb el qual treballa el Sabadell. El migcampista s'estrenarà enguany a Primera Federació i afirma que per ell estar a l'alçada de la categoria és tot un repte.
És una de les motivacions que tinc aquest any també a nivell personal, de provar-me una nova categoria, un pas de les lligues professionals i bé, al final ho hem aconseguit també amb un any dur que crec que s'ha de valorar i aquest repte que es presenta pues, per mi també, ja et dic, és una motivació molt gran. Si a sobre ho puc fer aquí a Sabadell amb la confiança que se m'ha transmès des del club, des de tots els entorns, des de l'afició, llavors encara més il·lusió i amb més ganes.
També ha dit que la seva assignatura pendent és de cara a porteria. En el seu primer any com a arlequinat només ha fet un gol, curiosament, contra un Primera Federació com el Real Murcia a la Copa Federació. Tot en un Sabadell que coneixerà aquesta nit el calendari de l'any del seu retorn a la categoria. Adrià Arroyo, bon dia.
Bon dia. El sorteig serà força innovador. Es durà a terme a San Juan de la Nava, un petit poble d'Àvila, com a homenatge a l'Espanya buidada. La Federació Espanyola de Futbol sortejarà les 7 principals lligues totes a la vegada. Primera, segona, Primera Federació, Lliga F, Primera Federació Femenina i Primera de Futbol Sala, tant el masculí com el femení. En tots els casos, calendaris asimètrics. Per tant, a diferència de la segona federació, aquest últim curs, ordre diferent per les dues voltes. L'estrena arlequinada serà l'últim cap de setmana d'agost i entre els al·licients, els duels catalans contra el Nàstic o l'Europa, la tornada del Sabadell, allà on va ascendir a segona, a Marbella, o el retorn de Javi Morcillo a la nova Creu Alta. Tot això no ho sabrem, això sí, fins a entrat al vespre, ja que el sorteig està previst a 8:45. I tot en un centre d'esports que ja ha superat el primer miler de socis per la nova campanya. Sorprèn que gairebé un de cada quatre, 230 concretament, són altes noves. El curs passat la xifra total va fregar els 5.000 i enguany s'espera superar amb escreix aquesta barrera i fins i tot acostar-se als 6.000.
L'Atlètic Sant Just ha anunciat el fitxatge de Conrad García, fins ara entrenador del Sabadell B, que ha estat a les banquetes d'Olímpia les últimes 12 temporades. Es confirma així el canvi de cromo, ja que el nou tècnic del filial arlequinat és precisament l'ex del Sant Just, Marc Cabestany. Conrad García afronta així el repte.
Realment, un mercat on és la meva primera vegada com a tal al mercat. He estudiat les diverses opcions i estic content perquè considero que se m'ha valorat bé, que he tingut moltes opcions. Bueno, moltes a prop de tancada d'un nivell, bueno, de futbol base professional, etc. I finalment tancarem un projecte que em representa molt i amb el qual em fa molta il·lusió treballar pel tipus de gent i tipus de projecte que és.
El sabadellenc serà rival del seu exequip al Sabadell B aquesta temporada a la Lliga Elite. I Josep Marquina serà guardonat aquesta nit amb el Premi Panatlon 2024. Es tracta d'una persona vinculada durant dècades a la secció de futbito del Club Natació Sabadell. Marquina recollirà així el testimoni de l'històric atleta Jaume Silvestre, guanyador l'any passat. L'acte de lliurament serà aquesta nit a les 9 a l'Hotel Urpí, durant el sopar de cloenda de la temporada del Panatlon Club Sabadell.
Notícies matí. L'actualitat més matinera cada dia a Ràdio Sabadell.
El petó d'un monitor de natació a un infant per donar-li confiança a l'hora de llançar-se a l'aigua és el punt de partida de l'obra de teatre Al principi d'Arquímedes, del dramaturg català Josep Maria Miró. Ha estat traduïda a una vintena d'idiomes i s'ha vist en una quarantena de muntatges internacionals. Aquesta nit es podrà gaudir a l'amfiteatre de l'Espai Cultura en el marc del Fresh Festival. Malgrat aquest argument inicial, l'obra no parla dels abusos sexuals infantils, sinó més aviat de la por que se'ns ha instal·lat a dins com a societat a l'hora de confiar en els altres. El petó és innocent o no? Podem creure'l? La bona voluntat del monitor? Són preguntes que floten a l'aire i que representen un mirall per l'espectador. Leonardo Vicente Granados, el director del muntatge, n'ha parlat a Ràdio Sabadell.
L'obra és contemporània per dos motius. Una, pel tema, perquè d'alguna manera és un mirall fosc sobre la nostra realitat, i d'altra banda per la seva força estètica, perquè l'obra està explicada de manera desordenada i fragmentada, que té a veure amb la manera com avui dia rebem la informació i, per tant, reflecteix aquesta realitat atomitzada, fragmentada, descontextualitzada amb què rebem les notícies i, per tant, ens anem configurant i ordenant un judici sobre la realitat.
Aquesta obra es va escriure el 2011 i es va estrenar el 2021 a la Sala Beckett sota la direcció del seu autor, Josep Maria Miró. Ara Granados torna a agafar el text i l'ha tornat amb una estètica més contemporània i plàstica.
Tot i que és una obra realista, teníem ganes de treballar una posada en escena més simbòlica, on d'alguna manera despulléssim aquesta anècdota del vestidor per poder desplegar amb més força el dilema del que parla l'obra. I aleshores hem intentat investigar una estètica influenciada per David Lynch, en els quadres d'Yves Klein, de Mark Rothko.
En el repartiment hi ha actors com Marta Rida, Sandra Monclús, Eric Balbàs o Jordi Coll. La funció començarà a 9:45 de la nit i les entrades costen 28 euros.
Notícies matí, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí.
Una mica més de 3 minutets per arribar al punt de les 9 del matí. Sabeu que ens agrada arribar a aquesta hora amb música. Avui la cançó del dia l'hem triat i remenat buscant noves cançons, nous temes que han sortit en les últimes hores, i hem anat a buscar segurament una de les artistes catalanes que ara mateix està triomfant més en el panorama internacional, com és el cas de l'Aitana. I el seu nou tema es diu Cuando hables con él, i amb ell arribarem fins al punt de les 9 del matí. Després serà el temps per rebre els nostres tertulians en una setmana, que anem tancant ja la temporada i, per tant, tenint les últimes tertúlies del dia. Avui hem canviat del debat de política municipal que ens tocava a la tertúlia d'actualitat. De seguida comencem.
Cuando hables con él, porfa dile todo lo que estoy sintiendo, que aunque pasen años yo lo llevo dentro, que le echo de menos, que lo quiero ver y
para decirle con que yo sé que no fue perfecto. El primer amor tiene esos efectos que no se olvidan, no. Pero se olvida lo que te dolió, que me perdone por las canciones. La música también se equivoca, porque tus ojos azules me volvían loca. Pero tú no le cuentes todo, que no le quiero hacer daño, porque a su lado viví mis mejores años. Y cuando hables con él, porfa dile todo lo que estoy sintiendo, que aunque pasen años yo lo llevo dentro, que le echo de menos, que lo quiero.
Recupera tot allò que t'has perdut o torna a escoltar els teus programes preferits als RS Podcast, els podcasts de Ràdio Sabadell. L'actualitat del dia, protagonistes o continguts exclusius amb la millor música d'autor, la ciència, la cultura, l'esport, l'humor, el que més t'agrada de Ràdio Sabadell, com i quan tu vulguis. Entra a radiosabadell.fm i gaudeix de la teva ràdio d'una manera diferent. RS Podcast.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents. Vitamina. Els caps de setmana, a partir de mitjanit, Ràdio Sabadell es transforma en una autèntica pista de ball.
Gaudeix amb nosaltres de les produccions més clubbers i els clàssics de sempre.
Toni González presenta Vitamina Dance a Ràdio Sabadell.
Encara no coneixes l'aplicació de Ràdio Sabadell?
La teva ràdio més a prop i de la manera més senzilla.
Estigues al dia de tota l'actualitat.
Escolta els podcasts i la ràdio en directe.
I tot des del teu mòbil o la teva tauleta.
Descarrega't l'aplicació de Ràdio Sabadell i gaudeix de la teva ràdio de la manera més ràpida i directa.
Disponible per a dispositius Android i Apple.
L'aplicació de Ràdio Sabadell, la teva ràdio encara més a prop.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents. T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
Juntament amb la temporada d'Òpera Sabadell, parlem d'òpera a Ràdio Sabadell 94.6, segueix amb la seva particular temporada.
Parlem d'òpera, amb Jordi Torrents.
Amb tots vosaltres, parlem d'òpera.
Una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, cada dijous a les 8 del vespre.
Comencem la darrera tertúlia del dimarts a Ràdio Sabadell. Sabeu que aquest divendres acabem la temporada del Notícies Matí. I per tant, doncs, a partir del dilluns que ve seguirem fent informació com no pot ser d'altra manera a Ràdio Sabadell, però no tindrem el programa matinal, que el recuperarem després de Festa Major, eh? No patiu, que tornareu a venir, segur, ja us ho dic ara. Ens acompanyen avui l'Isidre Soler, nom de la Crida. Què tal, Isidre?
Doncs molt bé, i bé, doncs això, esperant una mica de vacances, no?
Home, ja us toca també els tertulians, que us tinc aquí explotats a primera hora, eh?
Sí, i tant, sí, és veritat.
Ja va amb el sou, per això.
També ens acompanyen... Sobretot el sou.
El Salvador Gamell, en nom d'Esquerra. Què tal, Salvador, com estàs? Bon
bé,
dia.
Molt bon dimarts.
I el Josep Massi, president del Panelon. Bon dia, Josep.
Bon dia.
Gràcies per venir. Avui que teniu feina, eh? Que he vist ara la informació esportiva aquesta
sí,
nit.
Sí, avui fem el sopar final de temporada. Sí, sí,
molt
sí.
Molt bé,
sí,
ja
sí.
El teniu tot a punt o no?
No. No, ah, no, no, no.
T'has de posar a cuinar ara? O?
En sèrio? Bueno, els de Burpí suposo que sí que ho tenen a punt, però nosaltres encara tinc taules per quadrar i tinc algun convidat pendent de confirmar.
Mare meva, doncs confirmeu-li al Josep, per favor,
sí,
amb aquestes alçades sí,
que faci,
de la pel·lícula.
Sí, que ho faci, que em fan patir molt cada any.
Per favor, confirmeu-li des d'aquí, des de Ràdio Sabadell. Us ho demanem, escolta'm. Avui han vingut els nostres tertulians d'urgència, perquè avui havíem de tenir el debat de portaveus corresponent al ple municipal d'ahir, però la sessió finalment es va suspendre, a conseqüència doncs, que s'ha espatllat l'aire condicionat de la sala de ple. Es va considerar doncs, que no la temperatura de la sala no era l'adient per fer un ple municipal, que afegeixo ahir es preveia força llarg, no es preveia que fos una qüestió de tres horetes, sinó que més aviat havia de ser una sessió bastant llarga, i segons les informacions, probablement en teniu vosaltres més que jo, però vaja, les informacions que ens apuntaven és que segurament el ple es traslladaria dimecres, si la sala de plens estava en condicions, a la sala de plens, i si no, ens havia arribat que s'estava estudiant fer unes altres ubicacions, com per exemple el teatre principal. Per tant, veurem, però en qualsevol cas, dijous sí, tindrem els portaveus dels grups municipals aquí per fer el debat postple. A bé, Isidre, amb la informació, és això el que sabeu?
Sí, sí. L'únic que si es fa dijous potser la tortulia l'hauràs de fer divendres.
No, però es fa dimecres, no m'han dit?
Sí, però si el dimecres no han arreglat l'aire...
Seria dijous
seria
el principal?
Seria dijous i el principal.
Em volen fer bueno, no sé, de corcó tota la setmana. Bueno, ja ho seguirem.
Per l'escala de l'Ajuntament.
Ah, per l'escala, eh?
Dic l'escala perquè no vam passar d'allà...
Allò és tenir la informació. Doncs bé, aquesta és una de les qüestions doncs, que avui ens ocupa, però ahir també sabíem que el BBVA ha decidit tirar endavant amb l'OPA, que era la gran dubte, després de les condicions que havia imposat el Consell de Ministres, què faria el BBVA? Doncs ahir deia que tiraven endavant i que, per tant, l'operació continuava en marxa, i jo diria, si no m'equivoco i si no veieu que m'he deixat alguna cosa més, que ja directament ens emplacen al punt final, que és que els accionistes rebin l'oferta definitiva i decideixin A o B. No, Josep?
És que el punt final és l'únic punt que hi ha en aquest tipus d'operacions. Els que venen o no venen són els amos, són els accionistes, que són els amos del banc, no? D'acord que hi ha hagut tota una sèrie de tràmits intermitjos per marcar les condicions, però un dia o altre s'havia d'anar a trobar amb els accionistes, sobretot els accionistes que tenen grans paquets, perquè no és l'accionista de peu, sinó doncs, aquests grans fons d'inversió, aquests grans grups que tenen diners, i dius si venen o no venen. No? Aquesta era una realitat que no s'ha amagat mai. Tot el que més eren tràmits intermitjos, a veure doncs, com es posicionaran, sobretot doncs, aquests grans tenidors d'accions, que són els que han de dir si accepten o no accepten l'oferta econòmica, no? Jo no sé si serà la que hi havia o la milloraran o la canviaran o la arreglaran, perquè des d'un punt de vista estrictament econòmic l'oferta que van fer no era cap meravella, no?
No.
Tot i acceptant que el Banc de Sabadell potser l'acció en aquest moment doncs, està en un punt alt i un punt que no sé si és potser, fins i tot un punt artificial, no? Però vaja, ara sí, ara ja se juga l'última partida, o venen o no venen. Clar.
Val, el que ara queda és el que amb el nivell col·loquial es diu el fullet OPA, no? Sí. És aquell fullet de condicions que els accionistes tenen que acceptar o no. Però sempre són molt favorables al qui fa la OPA, que és el BBV, que en aquest moment doncs, farà una oferta, i llavors, si veu que la cosa no funciona, dos, tres dies abans, encara que acabi, encara la poden millorar. Mai la poden reduir, però sí la poden millorar. Per tant, ho tenen fet, ho tenen ja més que pactat, més que arreglat, com he dit sempre a totes les meves intervencions. Quan el govern dona aquestes condicions perquè es faci aquesta OPA, algú es pensa que prèviament no s'han posat ja d'acord BBVA i govern? Per favor, el món del capitalista funciona així, no, senyor Isidre?
Sí, sí, sí. És que abans ho comentava.
Ah, ja ho heu parlat sí. Sense mi, eh?
Ja ens hem posat d'acord, ja.
No, però és que...
Coincidiu, no?
Sí, hem coincidit amb altres ja, és que no és un tema d'avui, eh?
No, és un tema d'avui.
Sí, a veure, en realitat et dona la sensació, i tots aquests mesos llargs de l'OPA i tot això, és la sensació de que algú juga al Monopoli. Vull dir, doncs jo tinc diners, jo compro, jo venc, no sé què, doncs encara no, ara dono una volta al tauler, però en definitiva això, vull dir, el capitalisme és això, malauradament, sembla ser que tothom, per molt que renegui de l'OPA, però tothom ja li està bé aquest sistema, on el gran es menja el petit, on doncs es va monopolitzant l'economia, on... doncs es van perdent drets, es van perdent, diguéssim, condicions i per tant, doncs, aquest és el joc que bueno, doncs que agradi o no agradi, doncs estem instal·lats, no? I per tant, doncs això, un cop ja el govern marca unes condicions que el govern poca cosa més podia fer, i perquè estem parlant de negocis entre privats i per tant posa unes condicions que segurament com diu el Salvador, el BBVA, el Consell d'Administració, ja coneixia i suposo doncs, que han fet la comèdia d'esperar una setmana per reunir-se i decidir doncs, que bé, que l'acceptaven i que tiraven endavant doncs, l'OPA. No? I ara queda això, queda doncs, a veure a quin preu doncs, es paguen les accions, el qui tingui accions doncs, suposo que votarà a favor o en contra i vendrà o no vendrà. No? I ho deia molt clar el Carlos Torres, el president del BBVA, ho deia en les declaracions, de dir que l'adquisició del Banc Sabadell, crea un enorme valor pels accionistes d'ambdues entitats i una oportunitat única per construir un dels bancs més competitius i innovadors d'Europa, no? Vull dir, doncs, bueno, el que interessa, doncs, és el negoci. El negoci, doncs, les accions, el valor de les accions, doncs, que cobraran, i la resta, doncs, bé, doncs, hauran d'esperar 3 anys per acabar, diguéssim, de treure la destral, que, en definitiva, doncs, traurà la destral i començaran a haver-hi acomiadaments, començaran a haver-hi tancament d'oficines i començaran a haver-hi, diguéssim, un servei molt allunyat del que la gent de peu doncs necessita o necessitem, que és un bon servei, que són unes bones condicions bancàries, que són per les persones i per les petites empreses. I bé, s'haurà donat una passa més doncs, cap a aquesta monopolització doncs, de la banca.
Està clar que els grans perjudicats seran els treballadors, treballadores de l'any de Sabadell.
Sí, efectivament,
trigaran 3 anys, 2, 4, el temps que calgui fer-ho, però bé, ja veus, això no és cap preocupació per ells.
Jo, com a prejubilat i jubilat d'una caixa d'estalvis, et puc dir que aquesta pel·lícula ja l'he vista i sense tanta sanificació, no? És a dir, allà es van tancar, a Espanya es van tancar 40 caixes d'estalvis, de les quals 10 a Catalunya, i no va passar res. I després es van tancar oficines, es van prejubilar, es van despedir, es van reestructurar, i no va passar res.
Sí.
Potser en aquesta vegada se li ha volgut donar com una més escenificació a tot el tema, però vaja, al final és, sembla que serà el final, no?
Sí, i com deia pel mig, aquest joc del Monopoli, doncs que si el Banc de Sabadell es ven a la filial d'Anglaterra i que si el Banc Santander la compra, vull dir, dius, escolti, perdonin, vull dir, és que sembla que juguin amb els diners, juguen amb les entitats, juguen amb el servei que dona la ciutadania, no? De totes maneres, clar, aquí s'ha dit que no es poden tancar oficines durant 3 anys o 5, perquè hi ha una pròrroga de 2 anys. També es diu que no hi haurà cap regulació d'ocupació, cap ERE. No és veritat. Si es llegeix la lletra petita, resulta que sí que es poden fer, perquè o sigui, hi ha unes condicions, sí, sí. No es poden fer amb unes condicions determinades, en funció de si hi ha d'altres oficines a la vora, de si hi ha d'altres serveis, no sé què, i poden tancar moltes oficines, sí, sí. I poden fer fora molta gent, eh? Vull dir que això de que aquestes condicions que ha posat el govern, si llegim la lletra petita, resulta que sí que ho podem fer amb unes condicions determinades. No ho podran fer massivament, però sí que ho podran fer amb unes condicions determinades. No? Per tant, algú, segur que si l'OPA s'acaba executant, que vaja, tot sembla ser que sí, algú rebrà.
I, Josep, tu que també ho coneixes de prop, diguéssim, per la teva feina, la patronat de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, això quin efecte podria tenir la Fundació Banc Sabadell? I en els projectes
tenir?
Que té amb la ciutat?
Home, evidentment, aquí, clar, tota la discussió sempre ha sigut dintre de l'àmbit econòmic, però al darrere hi ha una part social de tot plegat, no? És a dir, primer que la fundació del Banc de Sabadell, aquest concretament, doncs hi ha una sèrie d'entitats de la ciutat doncs, que reben subvencions, i subvencions importants que a vegades poden ser fins i tot del seu funcionament. I ja no parlem d'aquest projecte cultural doncs, a l'entorn de la plaça del Gas. Ja no m'hi poso amb aquest.
No, millor no ho toquem perquè...
Per l'altra banda, doncs, el BBVA, envers la fundació que era l'antiga Caixa de Sabadell, però també de Terrassa i de Manlleu i altres, doncs, va fent una sèrie d'aportacions doncs que tampoc saps si les fusionarà, si les mantindrà, si les redistribuirà. Tot això, evidentment, doncs, és clar que en el tema social, en el tema cultural, en el tema mediambiental, en els projectes que subvencionen, doncs, qualsevol fusió també significa que poden haver-hi canvis de plantejament, no? I que clar, evidentment, poden passar coses... Vaja, segur que passaran coses.
Jo aquí sóc
optimista. Com evolucionarà.
Jo crec que vull dir, també hi ha una labor social per aquest nou banc que és el que absorbeix, i segurament algú farà. No podem la mateixa quantia o amb la mateixa, però no poden tancar-ho de cop, vaja.
Tancar-ho de cop no, perquè a més ells, diguem-ne, tenen una obligació entre cometes, doncs,
estan quasi bé com obligats.
Entre cometes, doncs, de fer activitats a través de la seva fundació, no? Però, clar, haurà de veure quin enfoc se li dona, si que si hi haurà una única fundació, si se mantindran dues, i bé, les prioritats que vulguin marcar. Jo que estic convençut és que no serà exactament el mateix, serà diferent. Serà diferent, sí, sí.
Jo diria que és una mala notícia. Ja ho vam dir en el seu moment quan es va anunciar l'OPA, i portar tots aquests mesos aquest serial mediàtic de televisions i diaris i tot, doncs cadascú feia la seva batalla i la seva guerra, però era una cosa gairebé cantada, i penso que és una mala notícia pels treballadors i treballadores, pels usuaris, pels clients del Banc Sabadell i per la ciutat, doncs una mica també, i dic una mica perquè, bueno, en el seu moment ja va perdre el de, ja no era el Banc de Sabadell, sinó el Banc Sabadell, amb el 155, doncs també va fer la gran jugada de marxar i anar-se'n a Alacant. Ara ha tornat, doncs, segurament per rentar-se una mica la consciència de cara a l'OPA, i bé, vull dir, jo diria que el Banc Sabadell, a nivell com a mínim per un sector de gent, el Banc Sabadell fa temps que està una mica tocat, no? Vull dir, en quant a credibilitat i en quant a considerar que és una entitat sabadellenca i que defensa els interessos de la ciutat i tal i qual. Això fa molts anys, i bé, doncs estem on estem, però en definitiva jo penso que és una mala notícia, no? I per tant, doncs una pèrdua més.
A Europa ja fa temps que els altres països ja van amb aquesta, diguem, concentració bancària, globalització, que també se'n diu, i aquí pues, tard o d'hora tenia que arribar, i ja hi és, ja la tenim aquí.
Sí, sí.
En fi,
sí, estem.
Tothom apunta que aquesta famosa carta arribarà cap a setembre, no? En què els accionistes rebran correctament, concretament l'oferta que fa definitivament el BBVA, que ara ho ha de comunicar també la Comissió Nacional del Mercat de Valors, i ha de fer públic tot plegat, i per tant que estaríem parlant ja de cara a setembre de tenir una mica de més concreció, més resolució a l'entorn d'aquesta qüestió. Escolteu, ahir va haver més de mig miler de persones manifestant-se a plaça Sant Roc, una manifestació que s'havia organitzat coincidint amb el ple municipal, que com us explicava abans, finalment no es va celebrar la sessió. Demanen a l'Ajuntament que s'assegui a negociar el conveni laboral que afecta a les diferents branques de treballadors, des de la policia municipal fins a les treballadores socials, i demanaven l'aplicació de la paga de per productivitat. Des de la policia explicaven, o explicava mai el programa també, que no faran més hores extres fins que no es concreti exactament com ha de ser aquesta paga per productivitat, i bàsicament des de l'Ajuntament apunten que continuen avançant, que continuen negociant per aquest conveni, que fa dos anys que està caducat i que per tant estan treballant en aquestes negociacions per arribar a una resolució en l'àmbit laboral. Salvador, com ho veus?
Deixa'm fer la meva reivindicació personal, com sempre.
Endavant.
Val, vinga. Com sempre, menys llaminer i més solucionar...
Pobret, sempre surt.
I més solucionar problemes bàsics de ciutat, com per exemple aquests conveni. Bé, dit això, com sempre, el que tinc a dir és que els meus més de 40 anys del món laboral, dels quals 25 en una multinacional, puc explicar, puc dir, que quan hi ha un conveni que està ja a punt de caducar, mesos o setmanes abans, s'han de reunir les dues parts, la part treballadora i la part empresa, i veure si aquest conveni encara està bé, quines modificacions poden ser, i bé, i amb aquesta, diguem-ne, negociació, que les dues parts en surtin el més beneficiades possible, i això és possible en les negociacions. De fet, una bona negociació és aquesta, que les dues parts queden contents. I bé, jo crec que és una cosa que l'administració ha de ser eficient, i en aquest cas no ho és, no? O sigui, el tema del govern, aquí ha fallat, i molt, perquè no s'entén que estigui dos anys caducat aquest conveni. Això és algo, per part dels treballadors, una mini bronca, dir, escolta'm, no espereu tant, estar tan sobrecarregats, i poder que ho haguessin negociat abans, eh? Però el que està clar és que no, o sigui, ara la foto, ja que tant els agrada la foto, els del govern, de l'Ajuntament, en aquest cas sortirà una foto una mica moguda, una mica borrosa, perquè això és una vergonya, i ara la negociació ha de ser ràpida, té que ser urgent, amb la qual cosa això no és bo per ningú. I està clar, que els treballadors estan de debò sobrecarregats, treballadors, treballadores, que no és una qüestió tècnica, que és una qüestió des del meu punt de vista de lideratge polític, és un tema que s'ha de fer, i aquest tema de gestió, des del meu punt de vista, molt mal fet. Si vols dir alguna cosa...
Bé, alguna cosa direm.
Heu vingut a opinar.
A veure, aquest és un tema que no és nou, vull dir, hi ha un malestar, hi ha un ronron de fa temps dintre de l'Ajuntament, sobretot per la part dels treballadors i treballadores, de que fa temps que hi ha aquest malestar. Vull dir, les coses no esclaten d'avui per avui, sinó que es van coent, i per tant ja fa temps, no?, que hi ha aquest malestar. Una mica la imatge d'aquest malestar, i que al final és, diguéssim, que els quatre sindicats en representació vagin junts, facin una acció junta. Vull dir que això és molt difícil, perquè en general cada sindicat va pel seu compte, no? Però ahir precisament jo penso que vam fer aquesta escenificació, estar tots plegats, hi havia molta gent a la plaça, molt emprenyats, vam fer molt soroll també, s'ha de reconèixer, i per tant, escenifiquen que hi ha un problema, d'acord? Quin problema és? Una mica el que ja deia Salvador, de que fa dos anys que el conveni està denunciat, no que estigui caducat, perquè pot estar caducat, però si ningú el denuncia, és vigent, i per tant estava denunciat, i que no hi ha hagut manera de que el govern convoqui la taula de negociació, i per tant se seguin, no? Les reivindicacions que plantegen els treballadors i treballadores, els sindicats, són diverses, no? Una, primer de tot, seure i negociar el conveni. Segona, el tema de la paga aquesta de productivitat i que afecta especialment a la policia municipal, però sembla ser que també hi ha d'altres problemes, no? Em explicaven de que hi ha instal·lacions, concretament, de la policia municipal que no tenen aigua calenta a les dutxes, que hi ha problemes, les instal·lacions no funcionen, vull dir que estan en unes condicions també una mica precàries, no? I sobretot l'augment de la plantilla. L'augment de la plantilla consta que hi ha departaments que estan col·lapsats, vull dir que tenen una feina doncs, que els supera i que, per tant, falten recursos humans. I el Salvador m'ha pres el titular de que menys llaminer
pobret.
i més treballadors i treballadores. No? I ja ho he dit més d'una vegada aquí, vull dir, jo no estic en contra del Festival de Nadal. Ara bé, el que estic en contra és que es destinin 1.700.000 euros a tot el Festival de Nadal amb el llaminet, els llumets i tot plegat, no? Jo no sé si la ciutat avui en dia es pot permetre aquesta despesa tan exagerada. Jo ja ho vaig dir més d'una vegada, amb la meitat, jo dic pas que no es faci, però amb la meitat, amb 850.000 euros, tindríem 20 persones, 20 treballadors i treballadores, doncs, que podrien cobrir bona part d'aquestes mancances que la plantilla es queixa, no? Per tant, estem com sempre, vull dir, hi ha un govern doncs, que té unes prioritats, que jo no comparteixo en bona mesura, amb unes prioritats que passen bàsicament per fer promeses, no només als treballadors i treballadores, sinó a la ciutat en general, que farem no sé què, farem no sé quantos, després resulta que tu mires al cap de dos anys i dius que no hem fet res, moltes promeses i molts incompliments, no? I per altra banda, jo penso que el govern, el PSC en particular, li falta, li manca la cultura de negociació. Vull dir, sempre han viscut amb la majoria absoluta, o la majoria, diguéssim, palancada, com li vulgueu dir, i per tant no han après. Vull dir que quan es governa, que quan es gestiona, la negociació és bàsica. I no només amb la part, diguéssim, de la part sindical i la part de treballadors i treballadores, sinó en general. Vull dir, els projectes te'ls trobes fets, anunciats, bueno, fets no, anunciats. O quan la nostra manera d'entendre és que quan hi ha projectes de ciutat s'ha d'agafar les entitats més representatives i parlar doncs, de si convé doncs, fer un museu o no convé fer un museu, si teníem un pla de museus per renovar tots els museus i que després de tenir uns 4 anys ho va llançar a la paperera perquè no era el seu pla. Vull dir, la manca de cultura de negociació és fonamental quan es vol governar bé i quan es vol gestionar bé la ciutat, no? I el PSC està mancat d'aquesta cultura de negociació.
Bueno, jo aquí ara m'ha vingut una cosa al cap, que és que em fa por, em fa terror, que és que si amb un 18% d'augment dels impostos als ciutadans doncs, tenim encara aquestes mancances, doncs, ai, que no ens apugin ara un 30%, com que tenen majoria i poden fer el que volen, al tanto que aviam si aquesta negociació acabarà també una vegada més repercutint en algun lloc d'aquests que no hauria. És una opinió.
Josep.
Sí, el Josep.
Després comentaré.
No, jo em centraré en lo estrictament laboral. Aviam, ho heu dit, tots plegats, 2 anys de conveni, sense conveni, no? Arriba un moment doncs, que els treballadors i les treballadores es cansen i exploten. No? Això demostra doncs, que durant aquest temps doncs, no hi ha hagut la negociació necessària, que ara el tema ja és públic, ja ha explotat, i ara m'imagino que correm-hi tots doncs, a convocar doncs, la taula de negociació i a fer algunes mesures. No? Si tot plegat ha servit doncs, perquè es recuperi aquesta línia de diàleg i de negociació, però s'ha de ser conscient, i en això crec que... Aviam, jo tota la vida he sigut treballador, però he estat en consells i en comitès doncs, que a vegades d'entitats que a vegades ens ha tocat fer una mica d'empresari, entre cometes, no? I saps que quan les coses no avancen, doncs sí que hi ha un tema d'allò que els castellans en diuen de tira i afloja, però que en un moment determinat les coses exploten i per tant crec que en aquests moments doncs, el que va passar ahir doncs, és una explosió d'aquesta manca d'avançar en la negociació i a vegades doncs, mira, serveix perquè qui correspon doncs, es posi davant i ho negociï. I és evident doncs, que les qüestions que hi han sobre la taula són múltiples. Moltes vegades ens pensem que les negociacions de conveni són econòmiques i l'econòmic és a vegades el de menys, no? Perquè ja ve molt regulat doncs, pels increments d'IPC, etc. I en canvi doncs, són condicions laborals, d'horaris, d'acumulació de feina, de condicions dels centres de treball, que crec que...
De materials,
que són els que veritablement doncs, sembla que aquí reivindiquen. Jo l'únic que diria és que posar-se a negociar ja, i amb voluntat, evidentment, de resoldre els problemes.
A la manifestació d'ahir hi havia persones que portaven tres caretes, no? L'alcaldessa... Sí. Una tinenta d'alcaldessa i un tinent d'alcaldessa.
La Montserrat
i
l'Adrián.
Vale? Ho dic perquè el Schuster, aquell futbolista, exfutbolista del Barça, deia hace falta decir nada más. Ja està. Amb això ja ho tenim bastant clar.
Sí. No, jo el que volia comentar, no sé si havies acabat, eh?
No,
volia comentar perquè el Salvador ha tret el tema dels impostos i els diners i si això representarà que pujaran encara més els impostos. No, hi ha un fet perquè per mi és significatiu, no? Es va pujar la taxa d'escombraries, que és una nova taxa totalment injusta, però és una taxa que és finalista. I si algú es llegeix, i això em sembla que aquí a la Tortilla jo ja ho havia explicat, que tant la directiva europea com la llei espanyola de residus, que és la que es basen per aplicar aquesta taxa, que no diu això la llei, sinó que diu que s'han de fer moltes altres coses, però és una taxa finalista per millorar la gestió dels residus. D'acord? Cobrar sí que van cobrar. Sí que van cobrar, no sé si el valor entre 7 i 9 milions d'euros, però aquesta taxa és per millorar, això el que diu la llei, millorar tot el sistema de gestió de residus, perquè és evident que hem de canviar. Vull dir, hem de canviar el sistema perquè estem matant el planeta amb aquest consumisme, amb aquests envasos doncs, que van a parar al mar i que estem matant doncs, el mar, que estem matant la fauna, vull dir, el canvi climàtic, això hem de canviar, no? I bé, perdoni, vull dir, vostè cobra uns diners per fer unes feines, no ha fet res. I quan dic res, és res. D'acord? Per tant, vull dir, ahir hi havia els treballadors i treballadores, però potser demà hi haurem de ser tots i totes a la plaça, ja n'hi ha prou, que es prenguin el pèl, que més cobrar, i on van a parar aquests diners? Si no van a parar, diguéssim, a la part laboral, tampoc van a parar a la millora de serveis bàsics de la ciutat, per tant, tenim un problema.
Tinc gent coneguda que l'efecte que ha fet aquest impost és totalment al contrari. Diu, jo sóc del que reciclo des del minut 1, del primer dia i tal, i a sobre em costa aquests diners. Clar, evidentment, això ho dius.
Això jo no comparteixo en
absolut. No.
Penso que hem de combatre això.
No, evidentment.
En
el moment que és, com diu
l'emprenyament de la
gent, d'avui, que tindrà menys diners al compte corrent, doncs l'emprenyament del moment, evidentment, seguiran fent-ho, però...
Segurament no sóc l'exemple de ningú, però intento les coses que estan clares a on s'han de tirar-les allà, no? Sí. Segur que tinc errors, perquè també m'agradaria saber algunes coses on van, no?
S'han convençut, Josep, que ho fas bé, ets un ciutadà conscient i que ho fas bé, no? Però jo entenc la reacció de molta gent que diu, ja estic fart de pagar tantes taxes, perquè la gent tampoc sap que quan hem comprat aquesta ampolla, aquí hi ha un símbol, que és un cànon, per eliminar, i tampoc s'aplica. Paguem quatre vegades, diguéssim, en concepte de residus, quatre,
Presa.
aquest, el cànon de tots els envasos aguts i per haver, aquesta doble fletxa que la gent es pensa que això vol dir reciclar i vol dir que pagues un cànon perquè recicli, l'IBI, perquè quan Josep se'n recordava, tu també, ja tenim un temps, que l'IBI ja es pagava, sí, les comissions pagant l'IBI, i llavors van posar una nova taxa, però no van treure l'import de l'IBI, per tant, IBI, nova taxa, això el senyor Bustos, el cànon d'això, de l'Ecoembes, i ara la nova taxa. Quatre vegades, no? I el sistema de recollida ha millorat o ha empitjorat?
Ha empitjorat.
Jo diria que ha empitjorat.
Sí, sí.
És veritat que és un... Jo també,
és un tema,
per ser just, és un tema, una gestió molt complicada, molt complicada, que la gent no té el nivell de civisme que hauria de tenir, també és veritat, però fins que no es canviï el sistema de recollida no ens en sortirem. Fins que no s'eliminin els contenidors del carrer i que la gent pugui llançar el vidre al contenidor de paper i no passa absolutament res, no ens en sortirem, perquè tot això és material que es pesa i no pot anar al reciclatge, sinó que va a la planta d'això i es paga, cada tona es paga i ens costa diners. Per tant, tota aquesta gent que fa un mal ús perquè s'ha emprenyat i que té raó a emprenyar-se, en definitiva el que fa és agreujar encara més la factura que paguem entre tots. Ens hem desviat del tema, però bé, vull dir, és una mostra
Els
més...
Els treballadors i treballadores també estaven allà implicats.
Sí, no, és una mostra més de quan no gestionen bé les coses i només es cobra, només s'apliquen, diguéssim, per recaptar diners, però després no es veuen els resultats ni a la ciutat ni els treballadors i treballadores, doncs al final la gent explota.
Va, fem una pausa per la publicitat i després anem a altres qüestions.
T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
Juntament amb la temporada d'òpera Sabadell, parlem d'òpera a Ràdio Sabadell 94.6, segueix amb la seva particular temporada.
Parlem d'òpera, amb Jordi Torrents.
Amb tots vosaltres, parlem d'òpera.
Una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, cada dijous a les 8 del vespre.
Encara no coneixes l'aplicació de Ràdio Sabadell?
La teva ràdio més a prop i de la manera més senzilla.
Estigues al dia de tota l'actualitat.
Escolta els podcasts i la ràdio en directe.
I tot des del teu mòbil o la teva tauleta.
Descarrega't l'aplicació de Ràdio Sabadell i gaudeix de la teva ràdio de la manera més ràpida i directa.
Disponible per a dispositius Android i Apple.
L'aplicació de Ràdio Sabadell, la teva ràdio encara més a prop.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents.
Cada dimecres de 9 a 10 del vespre us expliquem les novetats teatrals de Sabadell i de més enllà. La programació local, entrevistes, reportatges, curiositats històriques, musicals. Comentem estrenes de la capital, valorem la cartellera dels cinemes. Més de 300 programes parlant de teatre. Parlant de teatre. Podeu seguir-nos a Instagram i també a TikTok. I podeu recuperar tots els programes a Spotify i al web i l'app de Ràdio Sabadell. El programa temàtic de teatre i arts escèniques de la teva ciutat. Amunt al taló.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents. Amunt al taló. Notícies Matí. L'actualitat més matinera cada dia a Ràdio Sabadell.
Passant 7 minutets de 2:15 del matí, seguim fent tertúlia. En parlàvem una mica al principi de la tertúlia d'aquesta calor i la conseqüència que ha tingut en el ple municipal, però ahir l'Ajuntament presentava l'operació calor, diguéssim, aquest pla amb els mecanismes que posa damunt la taula l'administració local, batejats en el seu cas com a operació calor, que bàsicament és un llistat, diguéssim, de les qüestions que té el municipi per afrontar aquestes altes temperatures. D'una banda, doncs, es parla dels refugis climàtics. Ahir es donava a conèixer un mapa dels refugis climàtics de la ciutat. Són 35, segons calculava l'Ajuntament, i el tinent d'alcaldessa i portaveu del govern, Eloi Cortés, deia ahir que aquesta operació calor arriba aquest any en millors condicions de les que hi havia l'any passat, bàsicament perquè, a conseqüència de l'aixecada de les restriccions per la sequera, les fonts ornamentals poden estar obertes i, per tant, poden actuar com a refugi climàtic, per bé que recordava, de nou, que no són espais pel bany, són espais per refrescar-se, però no per banyar-se, que l'aigua no està tractada com si fos una aigua de piscina i que, per tant, doncs, s'ha de tenir precaució també en l'ús d'aquesta aigua. Ahir ens explicaven que pràcticament totes les fonts ornamentals estan obertes, en queden tres per obrir, la de la plaça del Pi, la plaça de la Creu Alta i la plaça Llívia, que s'explicava que s'han d'obrir en breu, que estan acabant de fer les comprovacions dels circuits i les millores que han calgut doncs, per poder-la posar en marxa. A banda, Aigües de Sabadell ha ubicat diferents fonts d'aigua potable a la plaça del Mercat, al passeig de la plaça Major i a l'avinguda Matà de Pere. En total, com us deia, són uns 35 refugis climàtics. Aquí preguntàvem què passa a l'agost, perquè sabeu que habitualment l'agost és un mes en què els horaris dels establiments canvien i, per tant, això té algunes conseqüències. Ens explicaven que s'ha d'elaborar encara i definir quins han de ser els horaris d'aquests serveis de cara al mes d'agost, però que sí que hi ha una bona notícia, que és que la Biblioteca de Port Badia, les obres estan enllestides i, per tant, es calcula que en breu, ens deien unes setmanes, podria obrir aquestes instal·lacions que actuen doncs, com un important refugi climàtic al centre de la ciutat. Sabeu que en aquest cas doncs, està tancada des del mes de gener perquè s'han fet unes obres a la coberta i al sistema de climatització i la part doncs, de la coberta va generar especials dificultats perquè necessitaven uns dies seguits continuats sense pluja i els mesos de març, abril i maig, per sort, però per desgràcia per la biblioteca, doncs, van ser força plujosos i per tant no es va poder donar aquesta situació. També s'explicava que s'ha elaborat una mena de protocol pels treballadors municipals que treballen a l'exterior, que se'ls ha donat gorres, cantimplores d'aigua i crema solar i que a banda doncs, també se'ls ha fet arribar el mapa de refugis climàtics per tal que coneguin els espais on poden refugiar-se i a la llista aquesta de l'operació calor, l'Ajuntament també hi posava doncs, aquesta inversió per posar tendals als patis de les escoles que ha de començar aquest mes de juliol i que teòricament ha de permetre doncs, que les escoles arrenquin al setembre amb tendals als patis. Isidre.
Vols que comenci jo?
Sí. No sé si me la jugo molt, me'n vaig de l'estudi.
Te la jugues una mica.
Doncs comença algú altre, com va, vinga, va.
A veure, això que has explicat i que ha dit el govern està molt bé, no saltaria que no fessin ni això. El problema de l'onada de calor és molt més greu. És molt més greu, vull dir... això és com a una persona que té càncer i li posen pagats de Sor Virgínia per tot arreu i que amb la confiança doncs, que la Mare de Déu de l'empenta doncs, ho arregli, no? Estem en un moment... i aquesta calorada que ara sembla ser que ja la gent es dona compte que això del canvi climàtic va en sèrio doncs és una evidència de que estem en una situació molt, molt, molt greu, no? En una situació molt greu que a més no és que sigui una cosa passagera que dir, bueno, és que aquest sistema ens ha tocat més calor del compte, no. El tema de l'augment de la temperatura, el canvi climàtic va a més per una raó molt senzilla, perquè no fem res per aturar tot el canvi climàtic. Al contrari, i no parlo de les persones de peu, però parlo dels governants i dels sectors econòmics, el que estan fent és augmentar encara més tot el tema del canvi climàtic, no? Vull dir, quan veus que el senyor Illa, que més aeroport, més avions, més vaixells... més autopistes, més quarts cinturons, més cotxes, més contaminació, en definitiva t'està dient ei, més canvi climàtic, no? La onada de calor no necessita ni quarts cinturons, no necessita ni més ni ampliar l'aeroport, no necessita més turistes, no necessita més creuers, no necessita més hard rocks, sinó que necessita és més trens, menys viatges a Indochina de vacances, menys cotxes, I menys contaminació i menys canvi climàtic. Això és el que necessita el clima. Val? I per tant, doncs dius, home, doncs donar ventalls a la gent i obrir les fonts i els refugis climàtics, que menys, no? Però si aterrem a nivell de ciutat, què estem fent? Què estem fent, a part d'això de posar apagats de Sor Virginia, no? El que necessiten les ciutats és un canvi radical per adaptar-se. Per adaptar-se. No per canviar el clima, que no el canviarem, eh? Ja l'hem fet molt bé, no el canviarem. L'únic que podem fer és aturar. Diguéssim, el que estem malmetent, doncs el clima que estem malmetent al planeta. Penseu que Sabadell estem fregant els 40 graus. Això no havia passat gairebé mai. A Barcelona, perquè no hi ha dades d'espai, però a Barcelona llegia que en 2 anys han mort 500 persones de manera prematura pel tema de la calor. Poca broma. Però això els mitjans no ho diuen gaire, no? I que a 35 graus...
Avui a les 12 fem una entrevista amb la gent del Taulí on parlem de tot això, de com, diguéssim, tenir en compte els efectes que pot tenir el cop de calor, de quina manera ens hem d'alertar, no? Com a ciutadans, sí. A dir, ostres, això que m'està passant, quan hem de consultar, què hem de fer, per tant... I hem posat dades també.
I, doncs, està molt bé. Pel que jo sé, pel que he llegit, doncs que quan el cos arriba a 35 graus, o sigui, arriba a 35 graus, el cos no té capacitat ja, diguéssim, d'autoregular-se i, per tant, d'equilibrar la temperatura externa i la del cos, no? Per tant, tenim un greu problema. Però el que hem de fer, ja dic, menys pagats, que està bé, hem de fer, és el mínim que es pot fer perquè sobrevisquem, el que hem de fer és canviar les ciutats. Hem d'adaptar les ciutats. I després ja continuaré. Explicant com.
Va, Josep.
No, aviam, una mica centrat en el tema aquest, evidentment coincideixo amb l'Isidre que estem en una situació de canvi climàtic que ho veiem cada dia, no? És a dir, ja fa una sèrie, uns anys, doncs, en què la calor comença abans, que a nivells molt alts, és a dir, portem una temporada en què és difícil dormir a les nits, és difícil viure de dia, i, lògicament, doncs, s'han de prendre algun tipus de mesures, que probablement, si comencen ara, ja van una miqueta tard, en això, no? En facilitar, en donar aquests elements mínims, bàsics, doncs perquè ens puguem defensar d'aquest tipus de situacions, no? I després una altra qüestió que crec que també és important, fer seguiment dels col·lectius vulnerables, no? És a dir, en aquells casos es parla molt o se centra molt en la gent gran, no? Però jo ho ampliaria als col·lectius vulnerables, doncs que es pugui fer un seguiment, un sistema de radars, doncs, per poder detectar situacions concretes i perquè doncs, no passi això, doncs, que apuntava l'Isidre, no? 500 a París, no sé, mils i persones, doncs, que puguin morir per falta de mitjans o per falta d'adequació de casa seva, no? Almenys que aquestes coses estiguin detectades i en la mesura possible es puguin donar solucions.
Bé, jo també d'acord amb tot el que l'Isidre, Josep, un tema molt concret, i és que, per exemple, el tema de les instal·lacions esportives a l'aire lliure de Sabadell, fa temps vam demanar un inventari de com estaven, perquè els nens, nenes, fan esport a l'aire lliure i fan fins al 30 de juny, juliol i agost poquet, que pràcticament algun casal, i setembre tornen a començar. A juny i a setembre, tal com heu comentat, el temps ja és d'orillo. Llavors, els nens fan el seu esport amb les seves precaucions, futbol és el cas que a mi m'ocupa, però sabeu que hi ha molts familiars, pares, mares, tiets, tietes, avis, àvies, que estan allà i no tenen ni una ombra on veure aquest esport. Això és perillós. Doncs, què vam dir? Com que hi podem fer? És, parlaves de coses concretes, no? Com a ciutat, que hem de fer? Bueno, fem un inventari d'aquestes instal·lacions esportives a l'aire lliure, quines mancances tenen i què podem fer per solucionar-ho. Algú ha vist aquest inventari dels que esteu aquí? No, jo tampoc. Què vol dir? Que, vale, que demanen aquesta gent? Doncs, bueno, demanem senzillament això, que el temps està canviant, que hi ha unes mancances i que alguna cosa hem de fer. No podrem canviar el clima, pues, que més que adaptar alguna d'aquestes instal·lacions al màxim, les màximes possibles, perquè la gent que va a mirar aquest esport, doncs nens de 9 anys que fan el seu esport, que cada 10 minuts paren, beuen aigua, no sé què, però els pares o els avis estan allà. I bé, és una reivindicació que vam fer i com moltes, allà s'ha quedat.
Sí, a veure, jo deia que el que hem de fer, més enllà de fer això de donar ventalls, de posar fonts, d'obrir les piscines, hi ha d'haver un pla d'adaptació de la ciutat al canvi climàtic i a les onades de calor. Per on passen aquests? I no m'invento res, perquè això hi ha ciutats que ja ho estan fent. D'entrada, s'han d'arbrar els carrers. Vull dir, jo fa molta propaganda el govern de que posa molts arbres, jo sincerament jo veig que em van tallant, passo per carrers on hi ha arbres tallats des de fa anys i estan allà tallats, fotent pena. Per tant, s'han d'arbrar els carrers, s'han de fer eixos verds, on la gent pugui desplaçar-se sense haver de patir la inclemència del sol. Hem de canviar paviments. Vull dir, ens hem acostumat a fer les famoses places dures, que algun insensat va començar allò a posar de moda places dures. Aquestes places s'han de canviar. Vull dir, per què? Doncs perquè és un element que absorbeix la calor i després, quan la gent hi passa, ho trobes, no? Hi ha experiències, experiments, on d'un paviment a un altre tu passes per un carrer on hi ha un tipus de paviment i arbrat, i el mateix, doncs, sense, hi ha diferències de 8 a 10 graus de temperatura. Per tant, hem de començar també a canviar els paviments dels carrers. Refugis climàtics. Està bé que hi hagi les piscines, perquè finalment doncs, sembla que s'ha entès doncs, que les piscines s'han d'obrir, però hi ha altres equipaments que han de ser refugis climàtics. Vull dir, equipaments públics, centres cívics, llars de gent gran, etc. No? Hi ha una experiència important que és de que tothom hauria de tenir un refugi climàtic a 10 minuts, a peu. Vull dir, per tant, no, vull dir que tot això s'ha de pensar i s'ha de planificar. Hi ha d'haver voluntat política per fer tot això, no? S'han d'adaptar els edificis públics, sobretot, i privats també, però sobretot públics, el confort. No pot ser que avui, en aquests moments, les llars d'infants, per exemple, doncs tinguin temperatures inhumanes. Vull dir, ahir el ple es va aturar doncs, perquè hi havia una temperatura excessiva quan els instituts doncs, i les escoles doncs, tenen temperatures molt superiors i no passa res, no es tanquen, no? O no es fa pràcticament res per atemperar la temperatura. Per tant, tots aquests equipaments també hi ha d'haver una planificació per, diguéssim, reduir l'inclemència del temps. No? Hem de pensar que posar més verds a la ciutat, no només places i això, els urbans, hi ha ciutats que aposten per als solars que estan buits, fer els urbans, també, diguéssim, per millorar les condicions, cobertes verdes, vull dir, potser per comptes de tenir una coberta de formigó, doncs potser tenir cobertes verdes, que també ajuda doncs, a mitigar la temperatura, i sobretot, menys cotxes i més transport col·lectiu. Vull dir que sabem que els cotxes és un dels causants principals del canvi climàtic, degut a l'emissió de gasos, però també a tot el tema de contaminació, i per tant hem d'apostar per aquí, no? I en aquesta ciutat, com bé sabeu, malauradament no sembla que anem cap a aquesta direcció, no només perquè no hi ha un pla d'adaptació de la ciutat al canvi climàtic i a les onades de calor, sinó que aquí el govern es dedica a reivindicar el Quart Cinturó, la Ronda Est, és també favorable a l'ampliació de l'aeroport, més aparcaments a tot arreu, ara vol posar aparcaments per tot arreu, per tant, favorir el tractament dels cotxes, i per tant, doncs, i destruir el Ripoll, no, que això no falti. Vull dir, un punt obert important que tenim, doncs el vol massificar amb activitats de tot tipus, discoteques, restaurants, centres de culte, magatzems, comerços, molts cotxes, I per tant, malauradament aquesta ciutat va en direcció contrària, no estem renaturalitzant, sinó que estem encara agreujant més les males condicions que té la ciutat, que no està adaptada, sinó que el poc que tenim, doncs encara el volem perjudicar més, no? Tenim un problema,
Volies dir alguna cosa?
No, que jo personalment a nivell del transport públic n'estic content com a usuari de l'autobús, però que ahir mateix el vaig utilitzar per anar a un punt, divendres el tornaré a utilitzar per un altre punt i estic força content. Evidentment hi ha coses de millora, faltaria més, i clar, i això passa per eliminar tots aquests aparcaments, per eliminar moltes coses i que la gent conscienciem de que havent-hi un autobús que pot portar a un lloc concret, doncs val la pena fer-lo servir i anar deixant el transport privat a casa a la ciutat, si no, no avançarem mai. Perquè el transport privat a casa, vull dir, en la ciutat és un càncer, és un càncer.
Bueno, perdona, Josep, com a exemple, vull dir, a veure, a qui se li ocorreix voler fer un aparcament al centre de la ciutat, al passeig, que és una zona de baixes emissions, que ja sé que el govern això no s'ho creu, això de baixes emissions, i ara podria explicar anècdotes sobre la insistència de l'alcaldessa en que no se fes, de cara a la Generalitat, que no es fes, que no s'apliqués, o que es fes molt més tard la zona de baixes emissions. Clar, quan un govern té aquestes idees de portar més cotxes, i si ara hi ha un aparcament que hi caben 400, doncs vol que hi hagi 800 cotxes al centre, amb la duplicació de l'aparcament, en una zona que és baixes emissions, en una zona on els cotxes no hi haurien d'entrar, no? Vull dir, dius, a veure, però aquí és aquesta contradicció.
Els aparcaments han d'estar a les afores de la ciutat i llavors fer navets, que en diuen, no? Vull dir, sí, els minibusos que et transportin, sí, fins allà, punta. Vull dir, altres països d'Europa ja ho han
fet. Jo també reivindico, perquè no sé si ho sabeu, i aquí ho he dit més d'una vegada, els 600 aparcaments buits de propietat municipal que hi ha al carrer Tres Creus, i que això sembla ser que la gent no ho sap, i nosaltres estem farts de dir-ho. 800 aparcaments buits de propietat municipal al carrer Tres Creus, sota la biblioteca, a la plaça Dolors Miralles i a una promoció del Manyero, l'última que va fer, a sota hi han 600 aparcaments buits de propietat municipal. I ningú és capaç...
Espera't, Isidre, que el Josep fa molta estona pobra que sí, està aquí.
No, és que ja no me'n recordo ni què volia dir.
No hi ha pobra.
No, en aquest sentit, jo, per exemple, a nivell de ciutat de Sabadell, per moure'm per la ciutat de Sabadell, fa 10 anys que no utilitzo el cotxe, no? Perquè penso que tenim una xarxa millorable en freqüències i algunes coses, no? Però una xarxa de transport intern de la ciutat, doncs, molt racionalment bé, Ja et dic, amb línies generals bé. Sí que el que trobo a faltar és el transport fora de la ciutat, no? I ja no diem bueno, Barcelona, per una banda o altra, va més bé, més malament, però al final hi és, no? Però que tu et puguis moure, potser dintre del Vallès, amb més comoditat, perquè clar, si el que tens és un autobús cada hora, doncs ja m'explicaràs si això és prou eficient, no? Però en aquest sentit, ja et dic que dintre de la ciutat, agafar el cotxe per moure's per dintre de la ciutat, jo crec que és fins i tot un mal negoci, Jo ja vaig al sentit pràctic, perquè ho pots fer, i escolta, i aquelles distàncies de 10 minuts, un quart, 20 minuts camina, que tampoc passa res, no?
Quan parlem de transport col·lectiu no només parlem de ciutat, vull dir,
és veritat.
Que Sabadell ha millorat, el transport d'autobusos funciona bastant bé. Jo segur que s'ha de millorar, S'ha de millorar, perquè jo penso que la distribució de línies no és correcta, la ciutat ha canviat, la ciutat ha crescut, i per tant s'ha de canviar. El tema dels ferrocarrils doncs també ajuda molt, a la mobilitat interna, però estem parlant sobretot de la mobilitat externa, no? Vull dir, els cotxes que han de sortir de la ciutat. Per què no es fa el tren a Castellà? Per què no es posen autobusos als polígons industrials? Per què no es fa l'orbital ferroviària de Martorell, Terrassa, Sabadell?
Sí, sí.
Per què no es fa el corredor mediterrani i que les mercaderies no hagin d'anar en camion, que la gent es pensa que això de que l'autopista queda molt lluny. L'autopista la tenim aquí i la gent no, potser no sap que la contaminació que genera l'AP7 i la C58 ens entra a la ciutat. Per tant, quan estem parlant de canvi de mobilitat, estem parlant no només dins la ciutat, sinó també de fora de la ciutat.
Avui estàs xerraire, Isidre, avui estàs...
Ja saps que m'agrada explicar coses.
Quan has dit al començament que avui és l'últim dia, ha dit,
hòstia,
avui tinc que treure-ho tot, avui tinc que donar el millor de mi.
Que els temes no els trio jo, eh?
No, no, no. Però bé, t'han donat amplitud, eh?
Però has fet possessió de la pilota, fent servir llenguatge esportiu, possessió de pilota alta.
S'hi posa fort, s'hi posa fort.
Jo volia parlar de rebaixes, però vaja, que no em dóna temps de parlar de rebaixes. Les rebaixes que, de fet, ja no existeixen com a tal amb els períodes concrets, però vaja, que l'imaginari col·lectiu diu que avui 1 de juliol comencen les rebaixes, per bé que hi ha molts dies.
Hi ha rebaixes climàtiques?
Ah, no ho sé si hi ha rebaixes climàtiques, però si més no, segurament per més d'un els comerços poden ser refugis climàtics també, amb els aires condicionats.
Sí, 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 alguns centres comercials que
segurament
fan servir per això, eh?
Segurament també fan aquesta funció. En qualsevol cas, avui, tradicionalment, començarien les rebaixes. Sabeu que ja fa temps que no hi ha una legislació al darrere que ho acompanyi com a tal, però sí que ens diuen que tenen bona pinta aquest any les rebaixes pels comerços i ho hem anat repassant també amb la gent del centre, que, per exemple, tenen previst un cap de setmana de botigues al carrer, és a dir, que si aquest dissabte veieu allò els establiments al carrer, és perquè...
Ja dissabte passat hi havia cues a les botigues de roba.
Sí, de roba, no? De comprar. Bueno, perquè, clar, les rebaixes ja fa dies que els cartellets hi són, però vaja. Sí, sí. En fi, escolteu, moltes gràcies a tots tres per haver-nos acompanyat avui, també per tota la temporada, per haver passat...
Ui,
no
la,
podré
calor,
acabar,
la calor.
Per haver passat per l'antena de Ràdio Sabadell. Cuideu-vos molt, que tingueu un bon estiu.
Igualment.
Ens veiem al setembre. Ens
igualment,
trobem
i fins la temporada que ve.
Molt bé, cuideu-vos molt.
Vinga, bones
vacances. Nosaltres, si podem, ho recollirem tot plegat. De seguida, companys informatius i d'esports, actualitzant les qüestions més destacades del dia. Tornem demà a les 8. Adéu.